la ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia, benvinguts. Estem en directe avui a l'Espai Mercat de Calella. Són les 10 i 4, fem l'última ciutat abans de l'aturada de les festes de Nadal, avui en directe i de cara al públic. Per cert, si voleu venir, ja esteu tots convidats. Avui a la ciutat, d'aquí uns moments, parlem de pastorets. A Nadal, a Calella, el Nadal vol dir pastorets, vol dir l'Estel de Nanzaret, i Joventut Artística ja es prepara per aquesta posada en escena. Avui ens venen a parlar la Carme Horta i la Maria Rosa Serra. Avui també el Jordi Feliu ens ve a presentar la cantata que ha composat i que es presenta també aquest cap de setmana a Calella, amb la coral Laetare. Avui, atenció, perquè farem el sorteig en directe d'aquesta guitarra signada per el Pep Sala, que va signar el primer dia que es va fer la representació del musical Boig per tu a Calella. Ho farem, aquest sorteig en directe, aquí a la ciutat, avui també en companyia del Josep Lina. I amb el Víctor Riera, com cada divendres, repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. I a partir de les 11, doncs, com cada dia, farem tertúlia, avui amb els tertulians dels divendres, amb el Xavier Arnijas, el Lluís Barri, el Xavier Gaset, l'Isidre Argelers, la Montserrat Casaus i el Xavier Gaset. I acabarem avui amb música de Nadal, perquè com que avui és l'últim programa que fem de la ciutat abans de l'aturada de festes nadalenques, doncs aprofitarem per desitjar-vos unes bones festes. Comencem, com cada dia, fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra, que ja el tenim a punt. Endavant. Quim Serra, bon dia.
Portes d'un cap de setmana que, sobretot, vindrà encapçalat pel vent, especialment de cara a diumenge. De moment, avui, amb aquest canvi de temps que ens porta una línia frontal que està acabant de creuar per bona part de Catalunya, precipitacions importants a la zona del Pirineu, tot i que la cota de neu molt amunt, cap als 2.000 metres, 2.200 metres en alguns sectors, i aquí pluja, aquí el Maresme, que doncs ha deixat de moment, fins a primeres hores del matí d'avui, 8 litres per metre quadrat, on més ha plogut a la zona del Mont Negre, la zona més alta de la comarca. La resta, entre els 4 i els 5 litres per metre quadrat. D'entrada, la predicció anuncia per aquest migdia i tarda una disminució de les precipitacions. De fet, aquesta tarda en general no se n'esperen, tot i que cap al vespre, cap a les 8-9 del vespre, arribaria una altra massa de núvols que ens podria deixar algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. Per tant, fins al migdia, més o menys, hi ha risc de pluja, poc important en conjunt, i de cara a aquesta tarda no esperem precipitacions, tot i que, com hem dit, cap al vespre, primera hora de la nit, podria tornar a ploure de forma minsa i poc important. Els vents es reforçaran. Vent del sud-oest de Garbí, que bufarà moderat amb alguna ràfaga forteta, sobretot cap a la costa del Maresme Nord, tant dels 60 km per hora aproximadament. Per tant, no superarà el llindar d'avís, però serà un vent que es notarà. I la situació marítima alterada, amb onades que aquesta tarda poden arribar als 3 metres d'alçada, per tant, maregassa en alguns sectors de la costa de la comarca. De cara a demà, doncs, continuarem amb la mar molt remenada, potser no tant com aquesta tarda, però encara tindrem onades que superaran els 2,5 metres d'alçada, molta mar de fons i vent de Garbí, que ens acompanyarà durant pràcticament tot el dia, un vent que serà moderat, no serà pas fort, però sí que es notarà. Pel que fa a l'estat del cel, demà, ambient assolellat al matí, núvols alts i mitjans que aniran creuant des de mig matí fins a primeres hores de la tarda, després, durant bona part de la tarda, tornarà a predominar l'ambient assolellat. I diumenge, el que dèiem abans, sembla que serà un dia ventós. El vent del nord-oest, en aquest cas, bufarà amb intensitat forta. Atenció, perquè la matinada, primeres hores del matí de diumenge, sí que es podrien superar els 70 km per hora en alguns sectors del Maresme. Precaució, perquè les ventades seran intenses. Sobretot, insisteixo, a primeres hores de diumenge, tot i que durant la resta de la jornada continuarà bufant el vent, doncs, amb intensitat entre moderada i forta. Pel que fa a l'estat del cel, diumenge ambient assolellat i temperatures que durant tot el cap de setmana continuaran suaus. Pel que és l'època de l'any, fins i tot de cara a principis de la setmana vinent, es mantindrà la mateixa situació sense vent de cara a dilluns, sense vent important, però amb unes temperatures que es mantindran suaus pel que és l'època de l'any.
Molt bé, doncs, gràcies, Quim Serra. Si heu de fer servir el transport públic, primer de tot, recordar als usuaris de Rodalies que el sindicat CGT ha convocat vaga per avui fins a les 23 hores, ara mateix, hora vall. Està circulant el 33% dels trens com a serveis essencials. De 5 de tarda a 2:15 del vespre, hora punta, circularan el 66% dels combois. Normalitat sense incidències, destacables a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Finalment, atenció als usuaris de les línies R3, R4 i R12 de Rodalies per les obres dels túnels de les Glòries. Des de demà i fins al 5 de gener no hi haurà circulació de trens entre Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal. Renfe i TGV i TMB, volíem dir, han elaborat un pla alternatiu que contempla el reforç del servei de la línia 1 de metro, la línia vermella, i un servei d'autobusos llançadora complementari. I a aquesta hora també fem un cop d'ull a la premsa que es publica avui, òbviament, amb Catalunya com a portada de tots els diaris. Europlantofada diu el punt avui. El Tribunal de la Unió Europea dicta que Junqueras tenia immunitat com a eurodiputat en un dur revés al Suprem espanyol. ERC exigeix la llibertat immediata de Junqueras i que s'anul·li el judici de l'UOM. La decisió obre la porta que Puigdemont i Comín siguin aviat eurodiputats. I també el president condemnat, el TSJ, condemna Quim Torra a 18 mesos d'inhabilitació pel cas del llaç groc de la façana del Palau. El periòdico que diu que la tallada al Suprem, la justícia europea reconeix la immunitat de Junqueras, que el tribunal espanyol li va negar, ERC, que congela la negociació per investir a Sánchez, i la sentència que plana el camí a Puigdemont com a europarlamentari. També el diari El Periódico destaca, òbviament, la inhabilitació del president Torra. Reclama al Parlament que rebutgi la condemna del TSJ pels llaços. Escòcia que vol una consulta per sortir del Regne Unit i la crisi que castiga els menors de 35 anys. A La Vanguardia hi podem llegir que Europa corregeix el Suprem sobre Junqueras i dona ales a Puigdemont, i el TSJ que inhabilita el president Torra. Aquest diari també destaca la portada que els joves guanyen un 23% menys que abans de la crisi. I El Mundo, que diu que la Unió Europea colpeja la justícia espanyola i envalentona el separatisme. El TS, que diu que no alliberarà Junqueras i preveu demanar la suspensió de la immunitat de Puigdemont. I El País, que diu que la justícia europea reconeix la immunitat de Junqueras. És el que diu la premsa d'avui. Són les 10 i 11 minuts. Fem una pausa i parlem de teatre.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Nadal 2019. Campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple els sumaquilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Nadal a Llibreria La Llopa. La Llopa és més que una llibreria, perquè a més de trobar-hi el llibre de la temàtica que t'interessa, hi trobes assessorament professional, tracte personalitzat i servei d'encàrrecs. I tot això i més, des de sempre. I perquè per Nadal i Reis també puguis regalar moments per compartir, t'oferim jocs de taula. Sí, jocs de taula. Disposem d'una acurada selecció de jocs de taula perquè trobis el més divertit i adient segons cada cas. Llibres i jocs de taula per a tots els gustos i per a totes les edats a Llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Llibreria La Llopa us desitja bones festes.
Ja venen els Reis. I com sempre, trobareu totes les joguines de la tele i moltes més a Joguines La Esmeralda. Des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. I com sempre, es proven tots els articles abans de ser embolicats. A La Esmeralda, per facilitar la feina als Reis Mags d'Orient i al Pare Noel, no tanquem al migdia. I recordeu, diumenges, obert a 10 a 2 i de 5 a 8. Joguines La Esmeralda, carrer Bruguera, 128, Calella. Telèfon 93 769 5205. La Esmeralda us desitja bones festes i generosos reis.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Aquí a l'Espai Mercat, que per cert, si voleu, ens podeu venir a veure avui amb les nostres primeres convidades, deia jo al començament, Nativis.
Nena, és que veig una... Tinc una pantalla davant, crec que això és el pitjor que podria...
Escolta, amb el bagatge que tu tens...
No, res.
Dues dones, dues dames de l'escena teatral de Calella.
Has quedat molt bé, Sònia.
No, perdona.
Sí, sí, sí. Sí o tant.
Mira, a vegades un vol ser molt modest, però és que...
No, però bé,
bueno,
Ella més, eh? Saps
que em deia la meva mare? Si no t'ho dius tu mateixa, no esperes que t'ho digui ningú.
Sí.
Carme Horta, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia,
Sònia. I la Maria Rosa Serra.
Hola, bon dia.
Que són les dones dels Pastorets, eh? No les dones dels Pastorets, sinó les dones que porten els Pastorets de Calella. L'Estel de Natzaret, jo deia, el Nadal a Calella són Pastorets. I ara ja esteu a tope.
Ara estem ja sobrepassades i tot, més que de tope.
Sí?
Estem... Sí, ara ja són els últims dies, i els últims dies són una mica angoixants.
Ja.
Perquè, esclar, ja veus que ja està, que ja s'acaba. Els has de recordar a la gent, gent que moltes vegades estan debutant aquest any, i els has de dir, escolteu, que això ja està, eh? Que després, a l'assaig general, jo no us podré retocar l'escena. O sigui, la fareu com surti a vosaltres, o com l'he marcat jo, o com sigui. Però ja està, eh? L'assaig general és com si féssiu l'obra.
Clar. És curiós perquè l'Estel de Natzaret es porta cada any al Teatre de Calella, al Teatre Orfeo, i per tant ja hi hauria d'haver-hi aquesta tranquil·litat que et dona el fet de fer no sé quants anys i panys que es fa l'Estel de Natzaret.
114. Quants? 114.
Doncs imagina't si han d'estar relaxats amb 114 anys, no? Aleshores, Carme, com és que hi ha aquest component de nervis? Perquè sempre hi ha alguna persona... Sempre hi ha alguna persona nova?
Hi ha persones noves, però a més, a vegades també els que gràcies a ells es pot fer els Pastorets, perquè això estic a dir.
Sempre,
gràcies.
Sempre,
gràcies.
Tota la gent que està amagada.
Amagada, sobretot la gent que està amagada. Els tècnics, els muntadors, la gent que està a darrere, gràcies a ells portem 114 anys.
Clar.
Però hi ha problemes amb ensaixos i coses que, esclar, és un altre món ara. Tothom té la seva feina, estan estudiant.
I o són molt petits.
Són molt petits i no poden venir segons a quina hora.
Bueno, clar, nanos que estan estudiant i que...
I estan a Barcelona.
I que han d'aprofitar per venir a passar, passar en aquest cas repertori, o passar, no sé com ho dieu vosaltres...
No, a passar paper,
a passar
o a fer el personatge.
El cap de setmana, això també, clar, ho condiciona tot, clar.
I hem estat assajant fa 15 dies, dissabte i diumenge, des de les 5 de la tarda fins al dissabte, jo no arribava a casa un quart d'11. I el diumenge no, el diumenge arribava a les 8, però des de les 5 de la tarda, dissabte i diumenge.
Déu-n'hi-do.
I vull dir que, esclar, arriba un moment que dius, ai, sisplau.
Però vosaltres, tot i a l'ai, sisplau, us hi poseu cada any, eh?
Ah, sí.
A veure, són molta gent que surt els Pastorets, molta.
Mira, ara estem veient algunes imatges de recurs que tenim a la casa,
sí,
no?
Sí.
I ara veiem una miqueta allò entre bastidors, no? El que deies tu, no?
Sí, clar.
Això és el
clar.
Que es veu a l'escenari, però hi ha tot el que no es veu a darrere,
exacte.
La quantitat de gent, que a més, jo sempre m'he preguntat una cosa, perquè els que coneixem el Teatre Orfeo ja sabem que al darrere no és pas que sigui massa gran. I els Pastorets hi surt molta gent. Hi ha d'haver-hi molta disciplina perquè la gent... Mira, ara, per exemple, ho veiem.
Sí.
Et veiem aquí, Maria Rosa, donant indicacions.
Ai, Déu meu, sí. No, no, això...
Perquè hi hagi certa disciplina.
Sí.
Perquè, clar, la gent...
És difícil.
Per això, aquestes coses han de venir a assajar. Perquè, és clar, si tu muntes una escena... Esclar, a veure, quan convoquem un assaig, per cada personatge, doncs n'hi ha dos, tres... Ningú és un. Tots són dobles o triples, així. Però, esclar, quan muntes l'escena pel primer, demanes, per favor, als que estan a baix, als altres que també fan aquell personatge, els hi demanes, per favor, esteu al tanto, perquè després, si no, l'hauré de tornar a muntar.
Clar.
I no, no, en principi, sí, algun es despista una mica, però vaja, no. Uh-huh. Amb tota la gent nova que tenim, hem d'estar contents, hem d'estar contents.
Parlem d'aquesta gent nova. Carme, cada any renoveu molt els actors.
Déu-n'hi-do, sí? Papers nous.
Teniu molts papers, molta gent nova.
Sí.
Això vol
sí.
dir que hi ha gent nova a Joventut Artística o que només s'apunten per venir a fer pastorets?
A veure, n'hi ha molts que només surten a pastorets. Alguns dels que comencen a sortir pastorets després se'ns queden. Fa anys que vam començar a fer obres en els més petits a l'estiu i els hi van muntar, Déu-n'hi-do, les obres que els hi van arribar
a muntar. S'ha anat fent, cada estiu s'ha anat fent, entre tu i l'Albert l'anàvem muntant.
Sí. I bé, molt de petits, els que ara ja són grans, doncs eren petits, clar, que van començar d'aquesta manera. I vull dir, s'ha anat quedant gent en el teatre. Però n'hi ha que només venen el dia dels pastorets i agraïts els hi estem. Perquè el que tenim que mirar d'intentar, ja que en portem 114 anys, a veure, el que van començar els nostres antepassats, que vagi
home,
passant
cada any.
Home, és patrimoni.
Hem d'arribar als 115.
No.
Exacte.
Jo penso que el que s'ha de fer és conservar-ho, perquè aquest és un patrimoni cultural, doncs, amb molta història,
sí,
com molt
això
bé
és el
la
que,
Carme, no?
El que, això, sí. I aquest any, per això, fem unes coses especials, també.
Doncs
fem,
vinga, va,
fem dues representacions, les hem escurçat, vam estar tota una tarda la Carme i jo escurçant, interpretant l'escena per calcular el temps que portava, i hem estat, doncs, ja t'ho dic, escurçant-la. Uns pastorets que poden durar 2 hores i mitja, posem-hi, doncs ara duren aquestes dues funcions que fem curtes, dura 1 hora i quart, 1 hora i 20, sí, més o menys. Sí. Perquè llavors farem com si fos un espectacle infantil. O sigui, el dia 28, per exemple, hi ha una representació d'aquestes curtes que diem nosaltres, que es fa a les 6 de la tarda.
És un
el dia 28, que és el dia dels innocents.
Sí, però vaja.
No sé si teniu preparada alguna.
No, perquè no. És pels petits i no els hi començarem a fer coses. Al contrari, hem retallat, però moltíssim. Hem tret totes les escenes del fill pròdig, que són les que en els petits se'ls hi fan més pesades. I llavors he fet això, i la fem el dia 28 a les 6 de la tarda, i el dia 5, que és a la Vigília de Reis, que és una mica un dia aquells que la canalla estan molt, molt neguitosos, nerviosos, que els pares, arriba un moment que fins que no arriba la cavalcada dels Reis a la tarda, és que els agafaries i dius, escolta, estigues quiet. Sí. Doncs no els agafis i digues, estigues quiet. Agafa'ls i porta'ls al teatre, que a les 12 del migdia fem una representació curta de pastorets.
Això no ho heu fet mai?
Mai. Sempre fem innovacions, sempre fem coses rares.
No, però està bé, no, perquè el teatre familiar doncs té aquests horaris.
Exacte. I a les 12 del migdia, posem per cas, que els portin a dos, o que els acompanyin, perquè poden venir amb els avis, amb qui sigui, a 11:45. Ja tenim, de 11:45 comença la funció a les 12. Acabarà 12:15, però fins que no surtin ja serà la 1 i la... O sigui que, en principi, poden
no,
estar allà...
A les
12
acabaran a quarts de...
A quarts de dues.
Ai,
ja no sé ni com vaig d'horaris, jo.
Una hora i mitja
no arriba.
No arriba. Perquè... Això pels nens és ideal perquè
sí.
es cansa.
A més, la meva filla petita, la Montserrat, fa espectacles infantils. Sí. I sempre em diu, mama, que no, si pot ser que no arribi a l'hora i mitja, perquè la canalla es cansa.
Sí, s'atabalen.
Entens? O sigui, en lloc de 2 o 3 mitges parts, en fem una.
Allò que llavors que van movent el cul
sí,
de la cadira...
Sí, no, i fan sorollet, i tenen els alçadors. Sí,
ja
i
fa mal
la
panxa, ja té pipí, ja els hi ve tot.
Exacte. Però també els hi aconsello, que portin sugos, que portin, si volen, per picar alguna cosa, que portin aigua, això sí, per les criatures. Però que veuran una representació de pastorets curta, i en principi jo crec que els hi agradarà. I si hi ha algú que li agrada molt i que diu, que bonic, mira, m'agradaria veure-ho sencer. No pateixis, que hi ha 5 representacions llargues.
Tenim la versió curta i la versió llarga.
Exacte.
Les entrades ja es poden anar comprant o què?
No. El dia de la... A la una dels dies que es fa actuació, el d'una a dues, que pots agafar la del dia que vulguis.
Sí, perquè les tenim totes. Totes.
I després, una hora abans de la representació.
Exacte. Però o sigui, si algú passa per allà, que estan fent pastorets, i diu, ai, mira, a mi m'agradaria doncs agafar-ne per el dia 5, per el dia 6. Es pot parar tranquil·lament, perquè li vendran les entrades... li vendran les entrades del dia 5 o del dia 6. Ja està, estan allà totes, eh?
Molt
totes
bé,
estan
molt
a disposició.
Bé, molt bé, molt bé.
Però,
molt bé.
Després també tenim una representació especial que fem aquest any, de la mateixa durada, o sigui, llarga, diguéssim, de normal, el Dia de Reis.
El Dia de Reis,
que serà una representació molt tendra, amb alguna cosa diferent dels altres dies, però serà una representació maca. Estic convençut que serà maca.
Dius, tindrà un punt tendre, que de fet els pastorets ja tenen aquest component tendre, no?
Tenen, sí.
Però ens pots avançar una miqueta més o és una sorpresa?
No, perquè les sorpreses, mira, si només que s'avancin una mica, ja la gent comença a dir, oh, jo... No. Hi haurà alguna sorpresa i ja està. També tenim el que hem d'aclarir els horaris. Perquè així és com t'he dit que la del dia 28 és a les 6 de la tarda i el dia 5 és a les 12 del migdia, els dies 26...
És a les 7.
És a les 7. El dia 1 és a les 7 i el dia de Reis és a les 7 també. O sigui, aquesta la comencem una hora més tard.
Vale. Eh? Escolta, i aquelles representacions que havíeu fet amb els polítics de la ciutat, que havien sigut molt divertides...
Sí, l'any passat en vam fer una.
Sí.
No, aquest any perquè està tot molt remogut, tenen molta feina i no tenen temps.
Us han dit que no m'ho puc creure.
O sigui, a veure, el que comentava tot era
en Pepe Torres. Sí.
Era el que ho feia, aquest any vam preguntar...
El portaveu del govern. Sí.
I ens va dir que aquest any
no està, tenia molta feina, hi ha molt de moviment a l'Ajuntament, a la política.
L'any passat va estar molt bé.
Sí. Tampoc tingues en compte que no ho fem cada any.
No.
Perquè la vam fer l'any passat, però feia dos anys o tres que no l'havíem fet.
Això
es fa un any. Va, aquest any tocaria. I busquem un any que sigui tranquil, que no hi hagin problemes grossos, coses d'aquelles que puguin venir a assajar, perquè, clar, han d'assajar, han d'estudiar.
Bueno, han estat amb el tema de les negociacions
per
del pressupost.
Per això que no eren dies bons.
No eren dies bons.
Molt bé, doncs, escolta, només ens queda que convidar, no?, vosaltres mateixes, que teniu aquí la vostra càmera, doncs convidar la gent que us veu i us escolta, perquè recordem, els que ens seguiu a la ràdio, que si ara mateix connecteu al Facebook, ens podeu veure, i podeu veure aquestes dues dames de l'escena teatral de Calella. Doncs que vinguin a veure pastorets, Maria Rosa.
Jo estaria encantada. Pensi que hi ha molta gent que està treballant, el que deia la Carmen, els de dintre, mai els hi podem agrair prou. Tota aquella gent que estan amagats, que ni es veuen, però que si no fos per ells no podríem fer pastorets.
Clar.
Això està claríssim. I després tota la gent que està en escena, que clar, n'hi ha de petits a mitjans i de grans, n'hi ha de molt petits, n'hi ha de 5 anyets que estan fent la rondalla aquest any per primera vegada. I llavors també de vegades podem buscar un horari més adient per ells, però hi ha vegades que no podem.
Clar.
Hi ha vegades que els diem, és que heu de venir a les 9. O sigui, els assajos generals que hi haurà el diumenge... No, perquè el diumenge no passarà. Però després, l'altra setmana, que tenim, si no tenim assaig, tenim representació, han de venir a les 9 del vespre, pobrets.
Clar.
Vull dir que, encara que no tinguin cole, van una mica així, perduts. Però venen, eh? I gràcies, deixa'm dir una cosa, gràcies, moltes gràcies als pares que els porten.
Clar.
Perquè també si no fos pels pares que porten aquests petits, tampoc podríem fer-ho.
Bueno, clar,
moltes gràcies.
A darrere d'un petit sempre hi ha el sacrifici del pare i la mare.
Exacte.
Tenim bebès? Aquest any?
Sí.
Bebés.
Bebés a la cuina, al portal.
Ah, sí.
Quants en tenim?
Això ho té.
En tenim dos.
En principi dos. Però per més d'un dia, o sigui, potser omplirem tots els dies.
Tots els dies.
Molt bé.
I jo, a veure, voldria, com a vicepresidenta del...
Presidenta en funcions.
Del teatre.
Del teatre, de veritat que voldria donar les gràcies, sobretot a la Maria Rosa, perquè déu-n'hi-do el que s'ha carregat.
La Maria Rosa sempre està a punt.
Sí.
I tu també, Carme.
També sempre estem a punt. Això puc dir jo, que també.
Sempre estem a punt.
Després també a tots els tècnics i muntadors, en Joan Pere com a responsable de tots.
Si passen hores. Les hores lliures ja passa allà.
Totes les senyores que estan a vestuari, també. Que això també, déu-n'hi-do.
Preparar-ho tot, tota la roba, teniu tot a punt.
Tothom se'n tinc que donar les gràcies per tot l'esforç que estan fent, perquè la veritat, jo sóc un amant dels pastorets i me sabria molt de greu, molt, que es perdés una tradició que fa tants anys que
esperem que no, que mai haguem de donar aquesta notícia.
Sí.
I la ciutat molt agraïda a vosaltres per sempre estar allà al peu del canó. Artistes.
Gràcies. Gràcies.
Sou unes artistes.
Gràcies sobretot a Ràdio Calella Televisió, perquè sempre, sempre ens doneu l'oportunitat de venir-ho a explicar. Ets tu la que em dius, escolta, vine. Moltíssimes gràcies, de debò, molt agraïts.
Som la ràdio del poble. I, per tant, el que hem de fer nosaltres és d'altaveu, de tot.
I nosaltres
intentem, fer-ho tot.
I nosaltres agrair-ho.
I no, a vegades no arribem a tot, no? Però intentem. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a tu.
Fem una pausa i, escolta'm, hem parlat amb la Carme Horta, però és que ara tenim el seu fill aquí que ens espera, el Jordi Feliu, perquè ens ve a presentar la cantata que presenta aquest cap de setmana.
Ara.
Bé. Vinga, Jordi.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja venen els Reis. I com sempre, trobareu totes les joguines de la tele i moltes més a Joguines l'Esmeralda. Des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. I com sempre, es proven tots els articles abans de ser embolicats. A la Esmeralda, per facilitar la feina als Reis Mags d'Orient i al Pare Noel, no tanquem al migdia. I recordeu, diumenges, obert a 10 a 2 i de 5 a 8. Joguines La Esmeralda, carrer Bruguera, 128, Calella. Telèfon 93 769 52 05. La Esmeralda us desitja bones festes i generosos reis.
Una de les millors cobles del país, la campiona de punts lliures de Catalunya. El 21 de desembre, el tradicional concert de l'agrupació sardanista torna a la Sala Mozart de Calella. Arribem a la 49a edició. Sardanes, música de cobla i ballables en una nit que serà inoblidable. Compra les teves entrades els dissabtes 7 i 14 de desembre, de 6 a 8 del vespre, a la Sala Mozart.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs seguim en directe en aquesta ciutat que avui fem des del Mercat Municipal amb el músic Jordi Feliu. Què tal, Jordi?
Molt
anava
bé,
a dir, marxa la mare i entra el fill.
I entro jo, sí, queda en família.
Tot queda en família. Perquè aquest cap de setmana el Jordi estrena la cantata de Nadal. Jo li deia, és un encàrrec de l'Aletari? Diu, no. Em va venir de gust i m'hi vaig posar.
Sí, això ve de fa uns quants anys enrere, que donava la casualitat de que fa uns quants anys, el dia de Nadal, doncs amb l'orquestra no toquem.
Amb l'orquestra Salvatana, que el Jordi toca amb la Salvatana.
I després de l'àpat de Nadal, de l'escudella i de tot plegat, has de fer la migdiada, doncs com que no has de fer res, doncs què faig? Doncs mira, i si anem a veure la coral Letari, que està cantant sempre
a
Sant Quirze, i doncs feia uns quants anys que anàvem a escoltar el concert de la coral Letari. I jo anava rumiant, veus, ostres, aquí estaria bé fer alguna cosa, saps? Ja, un dia que no faig res, doncs proposar de fer algun projecte junts i escriure alguna coseta. I llavors jo anava rumiant una cantata, un oratori de Nadal, és una cosa molt grossa això, no? Però, i no sabia ben bé què fer. I llavors, no sé, volia fer alguna cosa de Nadal amb lletra d'en Segarra, del poema de Nadal. I llavors va ser quan en Josep Miracle, dels amics de la poesia, em va dir, home, sempre és el poema de Nadal d'en Segarra, sempre és el mateix. I escolta, i si fas alguna cosa amb poemes d'escriptors de Calella? Ostres, allò se'm va encendre la bombeta i dius, ostres, doncs, i tant, és una molt bona idea. I bé, amb l'ajuda d'en Josep, amb l'ajuda de la meva mare, que em va deixar llibres, doncs vam estar recopilant poemes de Nadal d'escriptors de Calella, de tots els que hagin fet poemes de Nadal.
Sí.
I bé, anàvem mirant poesies i va, mira, faré aquesta, faré l'altra i faré l'altra. I llavors, mira, doncs, a poc, anar posant música a aquests poemes.
Molt bé. I quins poemes heu triat? Perquè una cantata són diferents, diferents escenes, diferents músiques, una música per cada poema, o heu fet un matxembrat? Com és això?
Bé, de fet, al començament sempre ha sigut una música i un estil per cada poesia. Sí que quan llegeixes una poesia doncs et suggereix alguna cosa, vas per un camí,
t'inspira,
vas per un camí o cap per un altre. Però llavors pensava, et podria fixar una mica amb l'estil de cada persona, amb la manera de ser de cada persona, no? I llavors, ajuntar-ho tot una mica entrellaçat musicalment d'alguna manera, també, i ja et dic, mirant una mica la personalitat de cada persona. Recordo que, per exemple, un dels poemes, el de mossèn Cinto, ell fa una poesia molt, molt abstracta, molt, molt moderna, molt d'allò, i pensava, ostres, com es posa música això, eh? Perquè, clar, tu ja saps que frases musicals, 4, 8, sí, ostres, amb frases...
En funció de la frase, hi ha cada frase té la seva harmonia, no?
Això mateix, però, clar, amb frases irregulars i d'això, que li poses aquí, no? Llavors, clar, se'm va ocórrer, clar, mossèn Cinto és capellà, és un mossèn. Sí. Doncs ho vaig fer en forma de salm.
Ah, molt bé.
Que llavors pot jugar una mica més amb l'extensió de la frase i tot plegat. També recordo el cas bastant semblant de la Laia Noguera, una noia molt jove, que també fa unes poesies molt modernes, molt irregulars, molt... I llavors, doncs clar, siguent una noia jove, doncs clar, per poder allargar o escurçar les frases o les frases musicals, doncs li han fet un rap.
Ah, mira.
Li han fet un rap.
Ah, molt bé.
Que és una de les peces que potser els hi costa una mica més a la coral letària, perquè és una coral que està acostumada a treballar un repertori una mica renaixentista.
Clar, fuig una miqueta del seu estil,
del
no?
seu estil. Però vaja, estan treballant molt i sé que, bueno...
Per tant, quantes peces sentiran en aquest concert?
Sentiran 7.
7 peces.
7 poesies musicades.
Molt bé. I ho fareu a on?
Ho farem a la capella de l'Escola Pia, l'antic Estonac, al carrer Sant Pere, a 8:15 de la tarda.
Molt bé, aquest diumenge.
Aquest diumenge. Aquest
I els músics, clar, els músics que acompanyen...
Els músics també ha sigut una altra petita odissea, també per poder-nos reunir tots per assajar un dia.
Un dia.
Un dia, sí. Tothom va fins al capdamunt de feina.
Jo t'he de dir que vaig estar amb la directora de l'Escola de Música, la Lourdes, que és la pianista, i em deia... Estem tots molt desbordats, no?
Sí,
perquè a part de la feina que tenim, doncs tenim poc temps, no?
Poc temps.
Per assajar-ho tot. Però vaja, s'ho tirarà perfecte, segur.
Sí, per altres qüestions hem hagut de reclutar músics a última hora, també, la feina s'ha tirat molt a sobre. Però bé, jo compto amb la seva professionalitat.
I que allò empastarà, segur.
Sí. I bé, l'altre dia vam assajar... I, de fet, en Josep Barri, que també...
Sí, que és el contrabaix.
El contrabaix va tenir un petit problema de salut, que ja està solventat, no va poder venir a assajar, però entre l'assaig general i l'estoneta abans del concert,
I què tal sonava una vegada empastat tot?
Maco.
Maco.
Maco, a veure, encara petits desajustos, però clar, tothom ha tingut poc temps per estudiar-s'ho. Però bé, jo crec que tot plegat em passarà molt bé.
Hi ha el Mateu Villaret, en aquest cas, al baix, la Núria Grima al violí, la Beatriz Lizarte també al violí, l'Evelyn Mancilla a la viola, el Miquel González al violoncel, el Josep Barri al contrabaix i la Lourdes Bertrulí, en aquest cas, al piano.
Jo mateix.
I teniu el Martí Buixadera, la Maria Buixadera de soprano, i el Josep Maria Grima de tenor.
De tenor, sí.
I tota la coral.
En aquesta cantata, sí, doncs vaig voler jugar una mica amb el format de coral en si mateixa. O sigui, la primera peça que canten és a capella,
sí,
després s'hi afegeixen els músics i després venen els solistes, trossos de solistes amb cantants. Una mica variat perquè la cosa no es fes gaire monòtona.
Doncs aquest diumenge, a partir de 7:45 del vespre, a l'església de l'Escola Pia, aquesta cantata de Nadal de Jordi Feliu.
Molt bé.
Que diu que no té prou feina i se'n busca més.
Sí, però és una feina que com que la fas molt a gust.
Clar que sí.
I t'agrada i experimentes coses, i d'això doncs va molt bé de fer. I jo des d'aquí doncs voldria donar moltes gràcies a la Coral de Tara i començament per voler participar en aquest projecte, que sé que els està valent molta feina. Després, en els Amics de la Poesia, que m'han ajudat molt, a tots els músics que em recolzen i, com no, l'Ajuntament de Calella per donar suport.
Clar, i tant.
A la cultura d'aquí Calella, perquè en realitat serà això, serà un aglutinament de poetes de Calella, de cantaires de Calella, de músics de Calella, de compositors de Calella, i clar, doncs tot això fa poble, no?
I tant. Doncs que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Fem una pausa i no deixem la música, perquè avui fem el sorteig en directe d'una guitarra signada per el Pep Sala. Ja ara.
Molt bé.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Clavé 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Nadal 2019. Campanya Passejant per Europa. Campanya del Suma Quilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella. Omple el Suma Quilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa. Campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa. Campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado. Tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado. Hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Jo, la guitarra poc, que piano, encara em defenso.
Ha sigut un bon inici.
Però no sona malament, no?
No està mal, no.
Escolta'm una cosa. Avui sortegem en directe aquesta guitarra signada per el Pep Sala, que, escolta'm, Pep, ja podries haver signat una mica millor, perquè, en fi, devia signar a les fosques.
Sí, sí, eh? De ser una mica d'allò... Però és més íntima, és una signatura íntima.
Sí, 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 sí. Però està signada per el Pep Sala, són la gent del musical Boig per tu, el Josep Grima, hola Josep.
Hola, què tal?
I el Dani Fuertes.
Hola, bon dia.
Que és un dels músics que estava amagat allà sí. darrere i que de cop i volta va baixar allò i va haver-hi un esclat en el públic.
És veritat, això?
No, t'ho dic de veritat. Jo vaig tenir... Sí, de cop i volta estàvem allà el dia de l'estrena.
Sí.
I de cop i volta, a mitja funció, baixa allò i surten aquest elenc de músics, que va ser tan guai.
Va estar molt bé, va estar molt bé, va ser preciós. És que són meravellosos i formen part d'aquest show, no? I sí. també em fa especial il·lusió que en Dani estigui avui aquí.
Clar que sí.
Perquè com que ens ha ajudat tant i ho han fet també, doncs...
Ha sigut un plaer, ha sigut molt, molt, molt divertit.
Dani,
una de les experiències de la vida.
Molt compromès, veus.
Sí, quan et compromets a un projecte sí. i sobretot d'aquest nivell amb la professionalitat que portaven tots, doncs ho has de fer a fons, no pots estar a mitges, entre altres coses perquè has de quedar bé, no hi ha un plan B, que és el que li vaig preguntar un dia, hi ha plan B? Diu no, dic, fantàstic.
No hi ha plan B, no. I quan estàs en directe no hi ha plan B.
No, però quan arribes al directe ja ho portes tan treballat que et surt... El primer dia sí que estàvem tots molt nerviosos clar. I seguint el guió...
Doncs escolta, jo vaig... Nosaltres, la gent de la ràdio, vam ser el primer dia i t'asseguro jo que no es notava res. Però res.
Bé, quan estàs a dins veus les petites evolucions, a mesura que vas fent l'obra veus que vas millorant i però sí que és cert que es va començar a un bon nivell, no van haver-hi fallades perceptibles i bueno, tots hem quedat contentíssims. La banda, encantats.
A punt de repetir. Assaig.
Jo,
a punt de repetir.
Només m'han de trucar i en 10 minuts hi soc.
I el Pep Sala i el Joan Gallar van ser el dia de l'estrena i el Grima, que és un home que és molt persuasiu, li va dir, escolta'm, signa'ns la guitarra i així...
Tot val a dir que no va ser idea meva, eh?
La guitarra de qui era?
La guitarra és de la Laura Contreras, que és la directora musical.
Sí.
I ella ens va dir, mira, Josep, la guitarra us la dono.
Escolta, donar una guitarra...
Sí, i a més, el que passa que com que tenim aquesta vinculació emocional tan especial, tenim aquest sentiment tan especial per al musical, bueno, ens va donar molta alegria que ens la donés, ens la dona i ens va dir que la signi, diu, i a partir d'aquí, escolta, també és una altra manera d'ajudar l'Atsoc i la veritat és que ha anat molt bé, perquè s'han venut més de 600 números.
Clar.
Per tant...
Home, és que ho heu petat de gent.
Sí, sí.
És que, ho heu petat de gent, totes
molt
les
bé.
Funcions.
Gent, cal una altra vegada agrair al públic per venir, per contribuir amb aquests 12 euros, que conjuntament són aquests 10.500 que donem a la Marató, 9.500 de l'Atsoc i amb 1.000 euros extres que donem directament a través de la TC.
Sí.
Vam donar amb aquest pot a Calella per la Marató i ens hem guardat, insistim en això, 3.000 eurets, que sembla poca cosa, però que 3.000 eurets, déu-n'hi-do, perquè els socis ens proposin, ens facin propostes d'associacions que ho necessitin aquí a Calella i a partir d'aquí triarem una associació per donar-los i a partir del mes de febrer segurament ja ho tindrem encarrilat que haurem fet l'assemblea de socis.
Que bé.
Sí.
Que bé. Sí. Va, anem a fer el sorteig.
Anem a fer el sorteig.
Un mai innocent? Jo no,
sí,
jo
tenim,
no, eh?
En tenim vàries de gent que ha sortit en el musical.
Sí?
Em faria il·lusió que vinguessin.
Que entrin la gent
entreu,
que ha sortit.
Entreu, sí,
entreu. Veniu per aquí darrere. Sí, veniu per aquí darrere. Sí, sí. Va. Mentrestant
veniu, que fareu demà innocent. Començarem per l'últim número, si us sembla bé.
Va.
Si us sembla bé, començarem per l'últim número.
Entreu, entreu. Vinga, no tingueu vergonya. Va. Entreu, entreu.
Vinga, va, a l'últim número.
Va, un número.
Va,
comença.
Va, l'eix, treu-lo, va.
Tu ets innocent.
El 4. Sabem que acaba amb 4.
Vinga.
Vale?
El 4.
Sabem que acaba amb 4. L'hem de tornar, eh? Que si no, llavors, clar...
Ah, deixeu-m'ho apuntar, doncs.
Apuntem-ho.
Carai.
Sabem que acaba amb 4.
Acaba amb 4.
Per tant, ara tothom que tingui en la seva tira un número 4, que la té tothom,
no
de moment li ha tocat a tothom.
No hauríem de cantar-ho, això.
El 4. El 4.
Una cuerda de la guitarra.
Marc. Exacte. No, miris, hauríem de treure 6, no, però...
El 0.
El 0.
Acaba amb 0-4.
Vale? Acaba amb 0-4.
Acaba amb 0-4. Vinga, remena.
Vinga, escolta, Pau.
Mira.
Vine a tocar una miqueta.
El 4. Acaba el 4.
Amb 404.
Acaba amb 404.
404.
Sí.
I atenció, atenció. Últim número. Això, pot, això ja és...
El definitiu.
Atenció.
I últim número...
El tinc.
El tens.
On està la càmera?
Va, quina és? Espera't.
És mi càmera?
Ara. El 3.
El número 3.
És el 3.404. 3.404.
Vale.
Quin número més xulo.
3.404.
Qui el tingui, si el qui el tens, tingui, això mateix. Que es posi en contacte amb l'Exoc a través de... teatresolidari.cat o a través de les nostres xarxes socials o com a truqui, que segurament que tindran el meu telèfon, i s'emporta sí. aquesta guitarra
signada, per el Pep,
signada per el Pep Sala.
Molt bé.
Sí, senyor.
Doncs que bé.
Que bé.
Escolta'm una cosa, us veurem més en Boig per tu o no?
Bueno, això són coses que tècnicament n'hem de parlar.
Va, que ho heu petat.
Són coses... Jo és que sóc... Ja saps que jo, quan vinc a la ràdio, intento dir el mínim, que després es pot utilitzar tot, eh?
Ja saps tu que...
No, això és una cosa que tècnicament ho hem de mirar. Sí que és veritat que hi ha una molt bona voluntat i, a més, hi ha una molt bona voluntat per part de l'Ajuntament, perquè és la seva manera d'agrair-ho i això ens ha fet especial il·lusió. Sí que és veritat que nosaltres ara hem tingut aquesta setmana i tenim aquesta setmana que estem intentant desconnectar una mica. Demà amb tota la gent del musical també doncs, farem alguna cosa. A nivell personal que necessitem fer i a partir d'aquí ens asseurem, valorarem i prendrem les decisions també amb la gent que ens ho demani.
Home, val la pena, després de tants mesos de feina, sí. treure-li una miqueta més de suc i escolta, si es poden treure més diners, doncs mira,
i que hi ha
fantàstic.
Molta gent que s'ha quedat amb les ganes.
Sí?
M'he trobat amb molts amics que
acosta't al micro, Dani.
Que l'hora que volien comprar entrada doncs, ja era massa tard,
ja no
perquè les funcions es van esgotar
i
com ho deien, només 5 funcions són molt poquetes, això s'ha d'ampliar.
Vull allargar una miqueta. Mica. Bona voluntat.
M'apreta tothom, eh? M'apreta tothom. Ja,
i els músics, que veig que estan a punt. Els músics només els he de dir vine, eh? I ja està.
Si tu
Dani, tu toques la guitarra o què? Toques la guitarra?
No, vaig tenir una senyal divina perquè no toqués la guitarra.
Algun acord, però? Alguna cosa més del que faig jo?
Sé fer...
Va, no m'atreviria.
Posa'm una bateria.
Acabem amb algun acord de guitarra o no?
Tant de bo, en Dani em deia, la meva mare em deia que em comprés una harmònica, que era més fàcil que portar que una bateria.
Escolta, perdona, que una harmònica ben tocada?
No,
que broma, eh?
Però em vinc a referir que per muntar una bateria...
No, sí.
La
logística... Què m'has d'explicar?
Qualsevol cosa que es porti una maleteta, em deien. I no, em vaig equivocar.
Escolta, jo no sé si tenen preparada alguna cançó o alguna cosa. Jo crec que és més maco que...
No, perdona, que ja l'hem tirada.
Ah, ja l'heu tirada?
Sí, ho teníem aquí tot preparat.
És que no ho estic veient, no m'agrada veure-ho.
I no ho estàs sentint.
I no ho estic sentint.
Però sí. Molt bé, què? Acabem amb algun acord de guitarra, Dani? Va, vinga, anima't, vinga.
Penseu que jo soc bateria.
És igual.
També la pots tocar en plan flamenco.
A veure... Molt bé, Dani. Enhorabona. Escolta, 3.404. S'emporta una guitarra signada per el Pep Sala. Molt bé, nois. Gràcies.
Gràcies. No, gràcies a vosaltres i gràcies a tothom que ha participat en el musical, la gent que ens ha vingut a veure i la gent que encara ens para pel carrer i ens diu que emocionant que va ser. Això a mi em fa una especial il·lusió.
Doncs ja, per això vol dir que has d'estirar una miqueta més i ja està. Eh? Molt bé, fem una pausa i com cada divendres, Ferran de Sina. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Nadal 2019. Campanya Passejant per Europa. Campanya dels sumaquilòmetres de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. De l'1 de desembre al 8 de gener, al fer les teves compres, sumaràs quilòmetres i participaràs a la campanya Passejant per Europa. Aconsegueix els quilòmetres comprant els establiments associats i adherits a la campanya i triant la destinació que vulguis visitar. Aquest Nadal compra a Calella, omple el sumaquilòmetres i participa al sorteig de 8 viatges i 30 sopars a restaurants de Calella. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial. El sorteig es farà a la cooperativa L'Amistat i en directe per Ràdio Calella Televisió, el dijous 16 de gener a les 21 hores. Passejant per Europa, campanya de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calella i Generalitat de Catalunya.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'Ensem Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Recte final d'aquesta primera hora de la ciutat amb el Víctor Riera, que és a dalt al control. Víctor. Víctor Riera? A veure si em sent el meu company.
Hola, Sònia, em
sents? Ara sí, et sento. Víctor, que em pensava que t'havia perdut.
Què ha passat? Que m'he deixat aquí dalt? Estic aquí tancat. Estic aquí tancat.
Estàs tu aquí tancat? Doncs mira que si està bé aquí, a l'Espai Mercat, eh?
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino, eh?
Bueno, amb el Víctor, com cada setmana, repassem les estrenes del cap de setmana. De què ens parles avui, Víctor?
Bueno, m'agradaria parlar abans de les estrenes de les pel·lícules, que vam estar comentant aquí a la redacció, de les quines eren les pel·lícules preferides del Nadal per cadascú de nosaltres.
Sí.
I ho vam estar comentant, no sé, tu quines deies, Sònia, quina era la teva preferida?
A veure, jo tinc dues pel·lícules que...
Ah, sí, quines són?
Però jo sóc molt nyonyis, eh?
No passa res.
A mi m'agrada Pretty Woman.
Ah, molt maca, molt maca.
I m'agrada Mary Poppins.
Bueno, Mary Poppins també és molt maca.
I sóc addicta a La Casa de Papel.
Ah, bueno...
I ara estic veient Stranger Things. I ja sé que vaig com 4 anys tard, eh?
Bueno, no sé, són molt nadalenques,
però... Però bueno, jo és que vaig al meu ritme.
Normalment sempre per la tele passava la típica aquella de Sola en Casa o...
Sí.
Que bello és vivir. Jo us proposo la que per mi és la meva pel·lícula preferida de Nadal, que és una pel·lícula de l'any 61 de Luis García Berlanga, que es diu Plácido.
Bueno,
és, sí, és bastant simpàtica.
Ja
es veu una pel·lícula divertida, ja amb aquest aire que té. Diguem-ne que és una pel·lícula bastant crítica, pensem que és l'any 61. Hi ha algunes coses que jo no sé com va arribar a passar la censura d'aquesta pel·lícula, i diguem-ne que explica un cas que es veu que és verídic, que hi havia la campanya Siente a un pobre en su mesa, perquè la gent més, diguem-ne, més adinerada, ara per les festes de Nadal, això, convidés algun pobre o algun avi a sopar amb ell, no?
Mm-hmm.
Una mica per això, diguem-ne, era una mica el món de les aparences, no?
Yeah.
Més que, no sé fins a quin punt, quina cosa molt profunda, o era una mica això, no? De les classes socials, de... I diguem-ne que en un poble, diguem-ne, perdut, no se sap en quin lloc de la península es situa, doncs passa això, doncs, que la gent de més diners s'emporta a casa seva a sopar gent pobra, i hi ha tota mena, passen tot de ple de circumstàncies de la pel·lícula, molt divertides totes, amb un humor, ja t'ho dic, bastant crític per l'època, i diguem-ne que els actors estan fantàstics, hi ha escenes, el protagonista, diguem-ne, és molt coral la pel·lícula, el protagonista, diguem-ne, que és en Cassen, que era la primera pel·lícula que feia, que és un senyor que va amb una espècie de tricicle fent com la rua aquí, portant aquesta gent amunt i avall, i és com una pel·lícula d'aquesta, molt costumbrista, la gent poder, li sona molt d'en Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, que és la més famosa, però Jo, Plàcido, és una pel·lícula més que passa tot el dia 24 de desembre, diguem, de la vigília de Nadal, sí. I que ara per les festes jo penso que és molt recomanable de veure. Si el... Jo que penso, també penso que molta gent l'haurà vist, i si algú no l'ha vist, sobretot que li doni una oportunitat, perquè és superdivertida ara per les festes, eh?
Haig de dir que Víctor Riera feia moltes setmanes que tenia ganes de parlar d'aquesta pel·lícula.
Jo volia parlar de Plàcido i ara està perfecta. I deixa'm dir-te, sí, que més estaria bé que la gent a les xarxes ens digui quina és la seva pel·lícula preferida, perquè aquesta setmana tornem a tenir sorteig i que la gent participi i ens digui quina pel·lícula és la seva pel·lícula de Nadal, perquè sortejarem això, una subscripció d'un mes a la, que ens cedeix un altre cop la gent de Filmin, sí, que es poden passar aquí totes les festes de Nadal veient pel·lícules i
molt
més
bé,
més de
perfecte,
franc.
Sí,
o sigui,
sí,
que és una bona oportunitat si algú s'anima.
Molt bé. Escolta, Víctor, veig que ens acostem a les notícies.
Sí, ja haurem de deixar-ho, Sònia.
Què vols que fem?
Aquí.
Manes tu des de dalt.
No ho sé, què fem? Diem després els tràilers o què? O ja ho deixem aquí? Què vols fer?
Home, no, és que tu controles millor el temps des de
dalt.
No,
jo crec que hauríem de tallar i si no, després sí, diem, doncs vinga, diem algun tràiler després.
Les notícies de les 11 i a les 11 i 4 ens hi tornem a posar.
Molt vale? Bé.
Fins ara. Som-hi, doncs, Víctor Riera.
Hola, Sònia.
Hola, hola.
Escolta, acabem què? Això enllestim, sí, amb els tràilers.
Sí, sí, enllestim.
Home,
sí,
aquesta setmana tenim... Jo crec que sempre hi ha una pel·lícula al llarg de l'any que sempre és la destacada, jo crec, perquè som molts fans, ja ho havíem parlat aquí a la secció, que és una nova pel·lícula de Star Wars, Sònia, que són la gent sempre més fanàtica.
Sí.
I en aquest cas tenim la tercera pel·lícula de l'última trilogia, que és la que diem que tanca el cercle, uh-huh, i és una pel·lícula que es diu Star Wars, El ascenso de Skywalker.
Es una intuición. Una sensación. La fuerza nos ha reunido.
És una pel·lícula, diguem-ne, que t'haig de dir que les crítiques no han estat espectaculars, però que els fans de la saga segur que la disfrutaran moltíssim. Diguem-ne que és, bueno, la gent que hagi seguit les noves pel·lícules, diguem-ne que la representa que la Resistència està en una situació molt crítica i haurà de buscar, doncs, aliances per, de tota la galàxia per poder derrotar la Primera Ordre, no? Yeah. I és el que dic jo, els fans segur que la disfrutaran moltíssim i els que no siguin fans, a veure, aquestes pel·lícules sempre venen a gust de mirar. A mi m'agraden molt les...
Home, tenen molts seguidors, no?
Sí, a mi són molt divertides i s'hi ponen amb tota la família... Mm-hmm. Llavors és un plan perfecte, Star Wars i l'ascenso de Skywalker.
Doncs vinga, va, primera proposta.
Primera proposta, tenim una altra pel·lícula, en aquest cas una pel·lícula francesa que es diu Dios mío, pero qué te hemos hecho ahora, que és la segona part d'una comèdia que hi va haver fa un parell d'anys, que es veu bastant simpàtica, i després tenim una coproducció entre els Estats Units i Espanya, que és una pel·lícula que es diu El escuadrón de la muerte.
This is a tremendous thing. I'm proud of you.
És una pel·lícula una mica... El director és en Dan Kraus, que és un documentalista, és un senyor que només havia fet documentals, i està basada aquesta pel·lícula en un documental que ell mateix havia fet sobre la guerra d'Afganistan i sobre, diguem-ne... És una pel·lícula relativament crítica amb els soldats desplegats allà dels Estats Units perquè, diguem-ne, que un soldat, és el cas real de l'Andrew Brickman, que se'n dona compte que amb l'excusa de pacificar un territori s'estan matant a civils innocents i llavors... pensa, a veure, què haig de fer? Això ho haig de denunciar? O perquè són uns fets inhumans? O què haig de fer? Uh-huh. És una pel·lícula, jo dic, basada en fets reals, molt impactant, que en aquest cas s'ha ficcionat,
sí, no s'ha passat a la ficció.
S'ha passat a la ficció, sí. I que es veu bastant interessant. La Factoria, vull dir, és una coproducció bastant humil, però en canvi està ben feta, està molt ben feta la pel·lícula.
Molt bé, molt bé. I què més, Víctor?
Tenim una pel·lícula russa de, diguem-ne, d'un director que ja, que és en Kante Mirbalagov, que ja va fer una pel·lícula molt interessant que es deia Demasiado Cerca, i aquest cop ens porta una proposta, jo crec que molt interessant, que es diu Una gran mujer.
Sentim.
Salut.
Pasca, Pasca, mira, ¿sabes lo que es? ¿Nunca has visto un perro?
¿Dónde iba a haber un perro? Se los han comido a todos.
És una pel·lícula bastant especial, visualment està molt ben feta, i diguem-ne, la pel·li se situa a Leningrad, el que ara és Sant Petersburg, l'any 1945, o sigui, just acabada la Segona Guerra Mundial, i veiem un panorama, normalment sempre aquestes pel·lícules bèl·liques veiem el moment de guerra, i aquest cas és just acabada tot aquest procés després de la guerra en una ciutat devastada, i com dues joves intenten reconstruir les seves vides en aquesta ciutat en ruïnes, en aquests moments així, i és una pel·lícula bastant impactant, d'aquestes, un drama, bueno, d'aquests que t'arriben a dintre, eh?
Molt bé.
I ja acabem amb una pel·lícula catalana. Jo te diria que podés, la més recomanable de la setmana.
Sí.
És una altra pel·lícula també d'aquestes bastant intimista, una pel·lícula bastant particular d'en Xesc Cabot i en Pep Garrido, que es diu Sense sostre.
No, and no!
I llavors aquest senyor cridant.
No,
és la història realment verídica, sí. Bueno, verídica. O sigui, el lector és l'Enric Molina, que és un actor amateur que va estar 8 anys visquent al carrer, i realment, diguem, la gràcia de la pel·lícula és això, que van buscar actors amateurs, gent que hagués viscut això, no?, que en una mala època, el que fos, es van inspirar molt en fets reals per donar una imatge el més realista possible d'aquesta gent que viu això, sense sostre, tal com diu la pel·lícula, i per reflexar que moltes vegades ells diuen que es mostra una imatge com fins i tot poètica de la gent que viu al carrer, com molt, i en canvi en aquest cas no, és una pel·lícula una mica dura, d'això d'un senyor alcohòlic que perd el seu gos i decideix buscar-lo pels carrers, i que es veu poder una pel·lícula per aquestes festes una mica dura, però totalment recomanable, és això que dic de que val la pena també, podem anar a veure Star Wars, però també podem anar a veure Sense sostre, jo crec que les dues són complementàries.
Molt bé, Víctor.
I ja està, i fins aquí hem acabat.
Molt bé, alguna cosa més?
Jo em sembla que ja està, ja, és que no hi ha més estrenes. De fet, suposo que Albert i Star Wars no s'han atrevit aquí a estrenar moltes pel·lícules més.
Té poca competència.
I són les úniques, aquestes 5 pel·lícules són les úniques estrenes que trobarem aquest cap de setmana.
Molt bé, Víctor. Doncs, escolta'm, bon Nadal.
Igualment a vosaltres, que vagi molt bé per aquí baix.
Ara ens quedem fent tertúlia. Gràcies.
Molt bé.
Doncs, 11 i 10, fem una petita pausa i comencem la tertúlia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja venen els Reis. I com sempre, trobareu totes les joguines de la tele i moltes més a Joguines l'Esmeralda. Des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. I com sempre, es proven tots els articles abans de ser embolicats. A la Esmeralda, per facilitar la feina als Reis Mags d'Orient i al Pare Noel, no tanquem al migdia. I recordeu, diumenges, obert de 10 a 2 i de 5 a 8. Joguines la Esmeralda, carrer Bruguera, 128, Calella. Telèfon 93 769 5205. La Esmeralda us desitja bones festes i generosos Reis.
Nadal a Llibreria La Llopa. La Llopa és més que una llibreria, perquè a més de trobar-hi el llibre de la temàtica que t'interessa, hi trobes assessorament professional, tracte personalitzat i servei d'encàrrecs. I tot això i més, des de sempre. I perquè per Nadal i Reis també puguis regalar moments per compartir, t'oferim jocs de taula. Sí, jocs de taula. Disposem d'una acurada selecció de jocs de taula perquè trobis el més divertit i adient segons cada cas. Llibres i jocs de taula per a tots els gustos i per a totes les edats a Llibreria La Llopa. Carrer Sant Joan 62, Calella. Llibreria La Llopa us desitja bones festes.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella. Moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93-766-2812. 93-766-2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Una de les millors cobles del país, la campiona de punts lliures de Catalunya. El 21 de desembre, el tradicional concert de l'agrupació sardanista torna a la Sala Mozart de Calella. Arribem a la 49a edició. Sardanes, música de cobla i ballables en una nit que serà inoblidable. Compra les teves entrades els dissabtes 7 i 14 de desembre, de 6 a 8 del vespre, a la Sala Mozart.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
De les nostres càmeres, però com que avui estem en directe aquí a l'Espai Mercat, hem dit calla, que ja deixem una càmera perquè vegi aquesta hermosura, que són els tatulians els divendres. Xavier Niges, és el teu perfil bo, aquest, o no?
No gaire. Més em ve de darrere, que ja estic una mica cal.
No, et ve de davant, de davant.
Sí, segur, ara hem de mirar cap allà. Sí. Home, si ho sé, m'arreglo més.
A mi em veuran la closca, bon dia.
Bueno, escolta'm.
No passa res.
El Isidre Celés, presidente.
Bon dia.
Què? Què? Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana. No veu jo gaire bé, no?
Bueno.
Què?
Anem davant, encara.
Sí.
No hi ha problema.
Però m'han dit que va ser un partit una mica
desastrós. Desastrós, desastrós.
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 Sí? Lluís Barri,
bon
tu ets futbolero?
No gaire.
Tampoc.
No, no, t'ha canviat la cara.
De tota manera, la pregunta és, aquest entrenador està bo?
I au, ja està, buscant merder, ja.
Però espera't.
Vols que et contesti?
Fem una... Espera, deixa'm acabar de presentar. Montserrat Casals.
Bon dia, què tal, com estan? Estava
al futbol, Montserrat? Doncs
pues no gaire, però el vaig veure el partit.
El vas veure. I el Joan Torrent, què tal?
Molt bé, bon dia.
I tu també ets de l'afició, no?
No.
El que passa que era un partit d'aquells que, clar, no només jugava un Barça-Madrid, sinó que hi havia tot el demés. No?
Exacte.
A veure, jo vaig sentir 5 minuts d'una tertúlia futbolera,
sí.
Només 5 minuts, perquè tampoc ho aguanto, etc, etc. I va haver-hi un que va fer la pregunta, diu, escolta'm, diu, si el Madrid va jugar exactament igual com els últims partits està jugant el Madrid, diu, aquest entrenador no sabia com a mínim posar-hi una mica de sistema defensiu davant d'aquesta manera? Clar, i a partir d'aquí, clar, jo ja no vaig continuar escoltant i tal, però perquè no, el futbol no és massa per mi, però clar, vaig pensar que aquest senyor tenia raó amb aquesta anàlisi, no? És a dir, un entrenador és el que, a veure, jo he sentit, o jo sé que amb les dues últimes Copes d'Europa s'ha perdut perquè no s'ha sabut el dia d'allò canviar, han eliminat el Barça perquè no s'ha sabut canviar la manera de joc, de la manera de frenar en els altres, ni fent un sol canvi, etc. Llavors, aquestes dues últimes Copes d'Europa, més aquest comentari que vaig sortir amb un tertulià, em sembla que era pro-Madrid, però és igual, escolta'm, potser sí que parlem a veure si aquest entrenador és suficientment bo o no, o realment només és un gestor de vestuari o de vestidor, que potser realment és el que fa falta a Can Barça, però a l'hora de tenir i muntar tàctiques no en sap prou.
Sí,
i
ja escolta, està aquí. Per ser no futbolero, del millor, eh?
Per no ser futbolero has fet una anàlisi.
Sí, no? Sí, bueno, és que...
No, ho has sentit, ho has sentit. Ho has sentit que algú deia.
Sí, no sé,
no,
president.
No, bueno, a veure, no? Jo, quan va acabar la temporada passada, en el Facebook vaig penjar que aquest entrenador ja havia arribat al límit ja i que el tenien que fer fora, que no servia, ja havia acabat els 2 anys i ja no hi havia manera, no? i se m'està confirmant, no el van fer fora, però bueno, se m'està confirmant que aquest senyor no, ja està, ja havia perdut ni gestionar el vestidor ni res. Mira, la gent sempre diu una cosa i és veritat, quan una cosa funciona no la toquis. A veure, havíem jugat dos partits amb una alineació, diguem-ho així, base, no? I va, i justament contra el Madrid, em fot uns canvis que jo no els vaig entendre. En Sergi Roberto, que estava fent molt bé en el lateral, me'l posa al mig del camp, en treu en Busquets, fa jugar en Semedo, que fins ara estava lesionat, no té ritme. No ho sé, justament contra el Madrid ha de fer aquestes proves. Pues no.
Tot el que va envoltar el partit, potser, hi va tenir alguna cosa a veure?
Amb l'entrenador, no.
No, amb... No, però que condicionés doncs, la manera de jugar, els jugadors, la pressió...
El problema del esportiu del Barça, a part de que el Valverde serveixi o no, és que s'han gastat, ahir ho va dir Minguella, 600 milions d'euros en fitxatges, que un està lesionat, l'altre no serveix, l'altre està al Bayern de Múnich, o sigui que no han servit per res, per res. I aquesta és la qüestió, per mi, independentment del que sí, que segurament tot ve de lo mateix, o sigui, un error de planificació deportiva, però no del de l'entrenador, sinó de la, del,
home,
dels que han demà. Sí, home, però... Però, perdona, però el bon entrenador, si no va, l'han tingut l'opció, perquè l'any passat li acabava el contracte i el van renovar, o sigui que al final la responsabilitat de les decisions sempre està al mateix puesto, i no és pas l'entrenador. La decisió,
Però l'entrenador ha d'acceptar el que li ofereixen, perquè si l'entrenador no ho accepta, doncs pues plega. O sigui, estava d'acord amb tot el que l'havien fet, tot el que
no
havia fixat, no?
No ho sé,
doncs, coi,
no ho sé.
No, doncs no és un rato, no és honest aquest home, doncs que tenia que haver plegat. Jo si estic com un encàrrec i no m'agrada el que m'estan portant, dic no, doncs t'ho porto igualment. Doncs jo plego i me'n vaig.
Montse.
Bueno, jo no m'hi entenc,
Però escolta, aquella porteria... El barri tampoc no s'hi entenia, ens ha fet aquí un discurs.
Aquella porteria... Vull dir, aquell home és un porter magnífic, el nostre, perquè va salvar el partit, perquè és que no hi havia forma, vull dir, pilotes, va arribar un moment que dic, per les connotacions que tenia el partit aquest dia, amb tot el del tsunami i tot allò, dic, hasta la Moreneta deu estar jugant amb aquest porter, perquè és que ho parava tot.
No, és que aquest porter, a part que és molt bo, és que és alemany. I els alemanys això no els afecta, ells tenen un caràcter fred i... O sigui, que tot això no els afecta, ells... Bueno, vulgarment es diu que són uns caps quadrats, sí, no? Sí. Doncs són així, aquest no li afecta res.
I després hi ha tot el tema aquest del tsunami, sí. Que, bueno, com que vaig veure el partit, jo tenia molt interès a veure què passava, no? El camp, la persona... Bueno, són els de Mediapro, crec que ho estaven retransmitint, no? Si tu veies només el partit per la televisió, semblava que no hi havia, en el camp no havia passat res. Després pel Twitter es va veure que... pel Twitter van passar coses en el camp. I després les va veure les imatges, perquè fins a quin punt s'informa molt malament, no? Perquè bé, han d'informar aquestes coses.
Això no és la primera vegada que es fa un partit de futbol i s'obvien segons quines imatges i quines pancartes.
Sí, moltíssimes, Vull dir que inclús van fer passes des de dalt i tot per evitar, ensenyar el que estava passant al camp.
Sí, però fent això de l'helicòpter, per no ensenyar les pilotes que llançaven, resulta que van ensenyar al principi dels aldarulls que van haver a la travessia dels Corts, al principi. O sigui, van amagar les pilotes i llavors, pam, van ensenyar el de fora, que no ho tenien que ensenyar tampoc.
Bé, de tota manera, no es va veure el món, no es va veure res de tsunami. Suposo que quan van fer retransmissions van retransmetre coses prèvies o coses post. Per tant, se'm van enterar que hi havia hagut alguna sèrie de disturbis o coses d'aquest tipus. Però realment, el món... Jo he vist piulades de gent de diferents llocs que diuen ui, jo estava, no sé, a Corea i no m'han enterat de res. Perquè realment l'actuació grossa que havien de fer el tsunami no es va poder fer, que era allò dels drons. Sabeu que havien de baixar dos drons, un amb una pancarta del Sit and Talk i un altre amb, no sé...
Però bé, hi havia l'helicòpter dels Mossos sobrevolant constantment i no podien arriscar.
Però realment la qüestió que era la que havien de fer visible no es va poder fer visible, per tant, va quedar com si no...
Tu vas veure alguna cosa o no?
No.
I tu, Joan?
Sí, jo el vaig veure al partit. Mm. És el primer partit que veig en dos anys.
I el vas veure per què? Per el tema de l'anunci de Tsunami?
Per tot plegat. I jo vaig veure un Madrid que pensava que estava molt malament i vaig dir, ui, jo no hi entenc, eh? Però vaig pensar que jugaven... Mm. Inclús em recordava una mica el Barça en quant a possessió de pilota i aquestes coses. Mm. Mm. Bé, doncs sí, ja està, allà va estar. Si ens van amagar informació els drons o el helicòpter, a mi és que m'és igual. Vull dir que jo no esperava que allà hi hagués res, perquè jo no sóc d'aquesta reivindicació, vull dir que, per tant, a mi em va anar bé la retransmissió.
Bueno, a Calella també hem tingut una mica de tsunami, perquè aquests dies hi ha hagut les negociacions dels pressupostos, ahir es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Calella i PSC i l'abstenció de Ciutadans. Bueno, tenim pressupost.
21 milions d'euros.
Sí, 20... Ho tenia per aquí apuntat. 21... Sí, 21 milions.
Quasi 22.
Sí. 907.000, per ser exactes.
En barri està molt ben informat.
No, però és una quantitat... això és el comú, 1.700.000, 600.000 i pico de...
A ERC els ha aturat el tema de la contractació dels càrrecs de confiança, i la CUP i Comú, el Calella Comú, que lamenten, doncs, no haver pogut negociar.
Bueno, Esquerra va parlar molt de que tenien com una bona sintonia, no?, de que intentarien arribar.
Sí, però havien dit que
el tema dels càrrecs de confiança. Aquest tema dels càrrecs de confiança, que és que haurien de... A què nom canviar-lo? Perquè és que són com a falses interpretacions, no? Un càrrec de confiança sembla que sigui algo especial de confiança del govern i que no treballa per la població. I en realitat és una persona que està contractada per un fet puntual, un tècnic. Per un fet puntual. Clar, potser haurien... És que qualsevol altre empleat, no sé si no... La connotació està amb el títol, no?, del càrrec.
Clar, potser seria...
Sí, Mana? Personal eventual. És un personal eventual. Exacte, sí, clar, el dir càrrec de confiança dona la sensació de que és alguna cosa estranya que està donant suport al equip de govern. Mm-hmm. I és que treballen per la població en general.
A veure, hi ha coses entre cometes, molt entre cometes sospitoses, però quan hi va haver-hi aquesta, entre cometes, unió entre Junts per Calella i el PSC, sí, per d'allò, casualment, un d'aquests càrrecs de confiança, molt tècnic, si voleu, és un dels que anaven a la llista del PSC.
El tercer.
Per tant, realment, a veure, entre cometes, moltes entre cometes, però sembla una mica sospitós. Per tant, de dir que només són càrrecs d'allò, home, no ho sé... Si és personal eventual, bueno, que n'hi diguin personal eventual, però...
És que se'n diu així oficialment. Oficialment se'n diu. El que em va estranyar és que el tema de... Que hi ha un que és per habitatge, no?
Un és per habitatge i l'altre és per transparència.
Bueno, però de l'habitatge, havent-hi a l'habitatge solidari que hi ha a Calella...
La Fundació Hàbitat,
sí. Perdó. Que acaben de comprar no sé quants pisos, sí, que s'han gastat... I són els que gestionen tot, i fa molts anys que ho gestionen. No sé quines coses, des d'un càrrec d'aquests a l'Ajuntament, no sé quines coses exactament es poden fer per l'habitatge, però bueno, ja ho veurem, ja ens ho diran.
Digue, Joan.
No, jo el que anava a dir, que la diferència entre càrrec de confiança i una altra manera de contractar és que si contractes d'una altra manera has de fer un tràmit, que és quasi oferir a qualsevol persona que vulgui entrar a treballar a l'Ajuntament per fer allò. En canvi, el càrrec de confiança no. És una prerrogativa que té el govern municipal, que en el cas de Calella això va determinat per població, etc. En el cas de Calella se'n poden tenir dos. I què té el càrrec de confiança? Doncs que el govern proveeix, en aquest cas, amb dues persones que l'ajudin a governar la ciutat.
Uh-huh. En el cas del Sofian, quina és la seva... Tu que tens contacte...
Soc del partit i tal.
I ets del partit. En el cas del Sofian?
El Sofian, doncs, em penso que és el de transparència, no?
Transparència, sí.
Exacte. Uh-huh. És perquè el Sofian és diplomat en ciències polítiques, uh-huh, i aleshores, doncs, la feina de transparència que Calella té està en el rànquing molt amunt, doncs és per mantenir-ho i millorar-ho. I què és transparència? Doncs que totes les decisions que pren l'Ajuntament siguin publicades a la seva plana web, etc, etc. Hi ha una sèrie de requisits que determinen la transparència d'un ajuntament, que aquests requisits, tots els ajuntaments que s'hi sotmeten, són qualificats un cop a l'any i obtenen una puntuació. Aleshores, doncs, en aquest cas, això es va posar en marxa fa dos mandats o tres, i bueno, ha anat millorant, i ara es considera, el govern municipal considera que s'ha de seguir treballant aquí obertament, o sigui, millorant-ho. I a més em penso que també fa funcions com les que ha fet quan ha estat contractat fins ara el 31 de desembre, de millorar les relacions, bueno, millorar, de facilitar les relacions entre el govern i els grups de l'oposició i entre tots plegats, perquè totes les iniciatives que s'estan prenent a la ciutat, doncs, tinguin el màxim de participació dels membres del ple municipal.
T'ha convençut, Barri?
No, és una bona explicació. Política, però és una bona explicació. No, que m'ha tret de dubtes, sí, vull dir que...
Sí? T'ha tret de dubtes, però t'ha convençut o no?
Bé, això és un altre tema.
Ah,
jo el que no acabo d'entendre és per què s'ha arriscat el govern amb aquesta nova fórmula quan ja s'estaven utilitzant altres fórmules des de fa anys, com són els de facturació a través d'autònoms, o sigui, hi ha gent que està facturant fent serveis a l'Ajuntament amb una facturació com a autònom, i a més, una subcontractació a través d'ETTs, que també es va fer un concurs que es van presentar a diferents empreses, i hi ha molta gent contractada a l'Ajuntament a través d'ETTs que estan fent funcions a diferents àrees, a benestar social, esports, a cultura, i altres que ara ja desconec, però quan jo hi era sí que es feia. I ara s'ha volgut obrir aquesta nova fórmula, suposo perquè les avantatges econòmiques per les persones que les hi accedeixen deuen ser millors que les altres, però bé, jo és un tema que no vull entrar-hi, vull dir, en tot cas, si diner públic es gastarà igual per fer unes funcions pel nostre ajuntament, per la nostra ciutat, que el govern i els que l'hagin recolzat, ja sigui amb la seva abstenció o amb el seu vot a favor, sí, han considerat oportú, jo aquí no hi vull entrar. Però en tot cas és obrir un meló que no sé si calia, no?, perquè aquest subtítol de càrrec de confiança sempre és lleig, i a Calella antigament n'hi havia hagut i no havien sigut experiències gaire reeixides, no? Veurem, de fet és un per un any, se suposa, perquè el pressupost aprovat em sembla la partida per un any. Veurem aquest any, doncs, si a tots els calellans ens ha convençut la feina que s'ha destinat a aquesta gent a fer, no? Per tant, jo donaria un marge de confiança i veuria a veure com ha anat a finals d'any.
El personal eventual, subtitulat càrrec de confiança, sí, en principi dura mentre dura el mandat.
Però el pressupost s'ha aprovat per un any, no?
Exacte. El pressupost, si l'any que ve no s'aprova i es treu aquesta partida, doncs s'ha acabat.
Això mateix. Sí.
Montserrat, pensava que volies dir alguna cosa.
No.
Inversions. Hi ha la remodelació de la plaça de l'estació. Hi ha també la remodelació del Miquel Cuní, del carrer Miquel Cuní. També Sant Josep. L'adequació de Can Saleta, arranjar la coberta de la Mozart, la calefacció. Hi ha diners per equipaments esportius i també per ampliar el cementiri dels pins de la Creu, entre d'altres.
I també hi ha diners, si no tinc mal entès, per les propostes que pugui fer la població.
Clar.
El que diu el pressupost participatiu.
Per esports, quina partida s'ha destinat? És que ho desconec.
Ara mateix aquí no ho tinc, Xavier. A veure, espera-te.
Sí,
ho tinc aquí, espera-te. Sí, 100.
100.000.
Sí.
Bueno,
150.000
per
el pla d'equipaments esportius.
Suposo que deu haver hagut altres urgències, sí, però la idea, quan es va discutir, debatre i aprovar, sí, el pla d'equipaments esportius, és que en els propers anys hi haguessin inversions importants en equipaments esportius. Ja. Perquè és una
hi haurà lo de la muntanyeta, però
sí,
que és d'aquesta...
Però per l'any que ve no hi haurà partida. Podria esperar alguna subvenció, no ho sé, no vull entrar-hi, però en tot cas...
No, sí, com en dir-ho,
creus que és poc, 150.000 euros?
Sí, amb les mancances que hi ha, que es van detectar i que tots sabem que hi ha, en el fons és per arranjar alguna coseta, sense no dona per gaire més.
Hem de recordar que l'arranjament de la muntanyeta és amb el pressupost d'aquest any.
Sí. I quan puja?
1.300.000 euros.
Això ja és una altra cosa, sí.
Això de la muntanyeta,
tinguem un moment, vull parlar...
Digues.
A les
mirar ara mateix.
Ah, clar, un moment, diu.
Si era, si era més urgent una altra cosa...
No, aquí tot és urgent.
Ai, que bo.
Mira, Ràdio Calella va penjar aquest dia unes declaracions de, del president de, del Club d'Atletisme Calella.
Sí, sí.
Dient que per culpa del que... el que vol fer l'Ajuntament a la Muntanyeta desapareixeria l'atletisme. Jo li vaig contestar a la notícia aquesta, vaig posar un comentari que resumit era això, que a veure, la desaparició de l'atletisme no és perquè es facin aquestes coses allà a la Muntanyeta, que són necessàries, que això ho estic dient a Ràdio Calella moltes vegades i tu és testimoni, que el camp de futbol de Llavaix és una capsa de mistos. Ja ho he dit 100.000 vegades.
Parles del camp de Mar.
De Mar. Que això es tenia que anar a dalt, a la Muntanyeta, a partir dels cadets en amunt, sí. Ja tenien que jugar a la Muntanyeta.
Ara ja hi som.
No, bueno, hi serem. Sí, vale.
Ja,
d'acord.
Sí.
Llavors li dic al president aquest que, a veure, que hem de conviure, han de conviure els dos esports. Cosa
però ell no... ho diu perquè hi ha disciplines que amb aquesta remodelació no es podran portar.
Els llançaments. Els llançaments.
Bueno, però és que, a veure, li dic al president que parlant la gent s'entén, com estem dient tot el rato, no? Uh-huh. Doncs, a veure, hi ha al redor del camp de la gespa, hi ha llocs que es pot habilitar això, o intentar habilitar-ho. Llavors, el camp, ell diu que el camp de gespa natural, amb calés i en dedicació i així, es pot mantenir, no es pot mantenir.
Mira, aquí tenim un regidor d'esports, havia sigut regidor d'esports i segurament sabrà una miqueta si es pot mantenir o no. Xavier, tu que has estat molts anys al capdavant.
No, tots els treballs que es van fer i estudis diuen que l'ús de l'herba natural s'ha d'utilitzar molt poques hores a la setmana. Poques hores a la setmana. Per tant, què vol dir? Que una sobreutilització, com necessita un camp com el del Calella, que té molts equips base, no podrien utilitzar-lo. Només el podria utilitzar un equip per jugar al partit i poder per fer un entrenament a la setmana. Un. I això perquè es conservi l'herba, a part de la despesa que genera el manteniment.
Clar, és que la Muntanyeta ara tindrà molta vida, no?
I més coses que potser la gent no sap, que vull recordar, quan es van fer les obres de desballestament d'aquella muntanya per fer el camp de les pistes d'atletisme i el camp, es va tirar tota la runa i totes les restes del que es treia, que molta cosa és aquest terra nostre que és molt, molt poc porós, i en allà no creix res. O sigui, a sota tenim pedres, tenim terrer, tenim de tot, que és inviable sembrar-hi res a sobre. El que hem tingut aquests anys ha sigut herba, que ha anat més o menys anar fent, l'hem pogut més o menys cuidar, però la que s'utilitzava gaire es feia malbé.
I el clima que tenim aquí no permet que es conservi bé la gespa.
Sí.
Mira, el Barça, i estem parlant del Barça, el camp de futbol, el Camp Nou, la gespa l'han tingut que treure, la natural, i ara, ja fa uns anys, han posat gespa híbrida. Meitat, és igual, tant per cent natural, tant per cent...
Mixta,
no? Per què? Perquè ni ells, amb aquelles estufes que posen davant de gespa i així, podien conservar la gespa bé. O sigui, com pot conservar-se aquesta gespa amb tot això que dius tu? I, bueno, i el clima és fatal per la gespa. Aquí no estem parlant del nord, el País Basc i Astúries i així, que allà, com que està plovent, es conserva bé la gespa. Aquí no. Aquí
digues, Gasset.
No, Javi.
No, bueno, digues, Xavier.
No hi acabar, però bueno, és igual.
Ja
no, és que seria molt llarg.
Va, digues, Xavier.
No, el tema jo, totalment d'acord amb el que ha dit el Xavier Niges, no?, que aviam, el que passa és que això és, des de l'inici la intenció era fer-ho de gespa artificial, però això formava part d'un pla d'equipaments esportius de la Generalitat, que era un pla d'equipaments on va destinar uns diners a una sèrie d'equipaments on el camp havia de ser de gespa natural, on s'havien d'habilitar els llançaments, i aquest pla incluïa Calella, Lloret i Mataró. És a dir, nosaltres ens va tocar
per un pla general de la Generalitat tenia aquesta oportunitat de fer aquest equipament, però era amb aquesta condició. Ara es va intentar després diverses vegades de que ens deixessin fer el canvi i no ens van deixar. Ara suposo que després de tants anys això ja ha passat i ara és el moment de fer el canvi, però és evident que un camp de futbol de gespa natural és inviable, o sigui, totalment, perquè és el que diu el Javier, es pot utilitzar una vegada per fer un partit i una o dues vegades per fer un entrenament o fer alguna cosa, perquè si no, no pot ser. I això que es va fer un sistema de recollida d'aigues i tal, i bueno, i, però va, quan ja sé que era,
delicat,
ja sé que era.
És molt delicat de mantenir, i val molts diners.
No em canvieu de dia de tertúlia, perquè la quantitat d'informació que surt aquí regidors i tal, és importantíssim. I escolta'm, entens molt més bé les coses.
Home, jo sempre dic que tenir regidors de la tertúlia és un plus.
És impressionant. Els únics que n'hem estat a la Casa Gran hem sigut tu i jo.
Ja tardeu.
Ja tardeu.
Feu-vos a regidors d'alguna cosa.
Fixeu-vos que cada divendres surten coses que et diuen, això fa dues legislatures o quatre legislatures, i per això a l'actualitat estem en aquest punt, perquè realment abans va passar això.
És la manera d'entendre moltes coses.
Hi ha uns antecedents a les coses.
Que després anem pel carrer i critiquem o sentim criticar coses que dius, i en canvi, gràcies al divendres, jo sé moltes més coses.
Digues, Joan. Ens hauries de repartir durant la setmana.
No, perquè, te dic una cosa, els tertulians altres dies no volen ser canviats.
Aquí
cadascú ha fet la seva pandi.
Molt bé, molt bé.
Saps?
Som una pandi.
De tota manera, sí que és veritat que és clar, llavors els llançadors de Calella, de l'atletisme, que em sembla que n'hi ha pocs i tal, però què faran?
S'ha d'habilitar.
De fet, el president del club va dir que s'estaven plantejant marxar amb altres equips.
Amb altres zones que ho fan.
Bueno, abandonar el club de l'atletisme Calella, sí, clar. Sí.
Tu, que fins fa poc estaves de regió, no hi ha lloc per habilitar els llançaments allà a la muntanyeta?
El pati de l'os ho veig difícil.
No.
El que es pot fer és una zona d'entrenament, però és reduïda, amb xarxes i de cara a la paret, per entendre'ns. Això sí que es podria fer, i de fet es contemplava poder-se fer. Però quan has de fer entrenaments ja més reals, està clar que no, perquè cada llançament d'una javelina, d'un martell, d'un disc, com cau al terra, fa molt bé tot. Això és evident. Llavors, bueno, era una decisió complexa aquesta, de dir què fem, continuem mantinguent tal com ho tenim o posem una gespa artificial. És veritat que, i aquí tornem una mica als antecedents, quan es passa tot allà dalt, que tu em sembla que ja hi eres, Xavier, és perquè al club d'atletisme se li promet pistes noves, van allà dalt, i el futbol també, perquè jugaven a Baix a Mar també, amb aquell camp de sorra, i van tots a dalt, tothom està content durant molts anys, les necessitats van canviant, és evident.
No, el futbol jugava allà a la Citroën.
Sí, no, això parles de molts anys, però quan s'acaba allò de la Citroën només hi havia el camp de mar.
Inclús va haver-hi una època que no n'hi havia cap.
Aquí,
no havia
res.
Aquí jo era directiu del Calella, i com estàvem jugant a la Citroën fins al gener del 93. El gener del 93 vam anar de la Citroën, vam anar a la muntanyeta. O sigui, no vam anar baix.
No.
A baix vam anar-hi després, quan ens van fer fora, l'atletisme, que s'està queixant ara, ens van fer fora el futbol d'allà dalt.
Des d'aquest punt de vista tens raó.
Perquè,
clar, dintre de
l'atletisme us va fer fora, l'atletisme?
Es pot dir d'aquesta manera.
Va haver-hi una prioritat.
L'aposta de l'Ajuntament va ser a l'atletisme, no va ser el futbol.
Que per cert, algun dia ens hauries d'explicar, perquè el camp del futbol d'allà dalt, de la Citroën, era patrimoni del futbol, no? I al final va acabar... Bueno, algun dia ens ho expliques, suposo que és llarg d'explicar.
Sí, bueno, no era del futbol.
No era de...
Què vol dir patrimoni del futbol? Que era un espai municipal.
No era del Calella. Suposo que
està mal informat.
O era de l'Ajuntament o... Però no, del Calella no. Ojalà el Calella hagués tingut un...
Tenia entès que els terrenys havien sigut del club.
Crec que s'hauria venut, sí.
Hi havia hagut un... un camp de futbol més antic, aquest, no? Més o menys el
plaça... L'Àngel Guimarà.
Sí, exacte, sí.
Bueno, acabant això de l'atletisme, que jo he dit així, que ens van fer fora, perquè en aquell moment el regidor d'esports era en Francesc Montero,
sí, senyor.
Paco Montero, I en Paco Montero estava en el directiu del Calella i era regidor d'esports. Però tenia un amic, o té un amic, en Martí Barrera. I
ell... Ara que explicaràs...
No. Explicaré...
Que avui ens anem de vacances
explicaré...
i no podem anar...
Explicaré el que es pot explicar i bueno, ja, això ja se sap.
No ha sigut regidor, però també déu-n'hi-do, eh?
Sí, que a veure, eren amics. Sí.
No, són amics. Paco Montero i en Martí Barrera són
molt amics.
En aquell moment, suposo que allà dintre va influir molt en Paco, perquè clar, era regidor d'esports, perquè l'Ajuntament apostés per l'atletisme i no apostés pel futbol. I va guanyar l'aposta de l'atletisme. Aleshores, nosaltres ens vam fer fora d'allà, diguem-ho d'aquesta manera, si no, mira, no podeu jugar, aneu a Baix Amarg. I ens van, ens van enviar a Baix Amarg. Yeah. Però per què? Perquè van apostar per l'atletisme.
Però també es va apostar per la... Si em permets, sí, sí. Em penso que era perquè hi havia l'oportunitat de fer una bona instal·lació donat els plans de la Generalitat al respecte.
Però van fer fora el futbol.
Sí, això és cert.
I ara s'està taquejant el president de l'atletisme, que l'atletisme desapareixerà per això. Perdona, el president de l'atletisme, no desapareixerà per això. Digues, en tot cas, que per culpa dels curses, dels maratons i tot això, tens menys atletes.
Saps que acabes d'obrir un meló ara, no?
Bueno, jo l'he obert i conscient que l'he obert, i és que és així. Si desapareix l'atletisme serà perquè no té atletes, perquè s'han dedicat a altres disciplines esportives. Ara està molt de moda això dels triatlons, dels Ironmans i tot això està molt de moda, i anar a córrer i així. En canvi, anar a córrer allà amb un circuit, així, pues la gent pues no s'avorreix. I en tot cas desapareix l'atletisme de Calella per això. No perquè no puguin estar a la muntanyeta.
Quedo una mica estranyat que hi hagi aquesta pugna i que al cap d'anys duri.
És que a nosaltres ens va fer molt de mal el futbol.
De coses del, no sé, del 2000 o d'això, i ara encara te'n recordes
mal, El futbol ens va fer molt de mal. Maixar cap allà baix.
Tenen memòria.
Sí, però...
Tenen memòria.
Jo, per exemple, quan entro al regidor ja fa 8 anys i escaig, el futbol a baix no hi juga ningú. Jugava un grup d'immigrants, no sé què més, tothom estava a la muntanyeta, i a més hi havia dos clubs, la Fundació...
Bueno, han vingut dos clubs diverses vegades.
No, bueno, però aquella època hi havia la Funca, que tenia molts més jugadors que el propi club, el Futbol Club de Calella.
Ah, perquè és la penya Solera i el...
No. El llavors hi havia tres, el que passa que la penya ja no tenia cap equip, però estava encara oficialment activa, per entendre's, no? Feien alguna cosa. Però no tenien equips en competició. Eren tres clubs, és veritat. Però que en tinguessin clubs i jugadors, amb actiu i competint, hi havia dos. I malgrat això, que hi havia moltíssims jugadors, moltíssims equips, molts més que ara, més o menys es compatibilitzava fins i tot amb l'atletisme. Sí. I tothom estava més o menys content. Sí. I ningú volia anar al Camp de Mar.
No.
Quan es va proposar de fer la gespa artificial, que per cert va sortir arran de l'idea d'un de la Junta Directiva del Futbol, amb una reunió que vam tenir, que sempre l'he agraït, veus? Vam fer un canvi de pressupostos que ell mateix va proposar i vam poder realitzar. A través d'una lluita, que l'alcaldessa va tenir molt a veure amb costes perquè ens deixés fer aquest camp de futbol, i es va aconseguir, òbviament, que renovéssim la concessió per anys. Doncs tothom contentíssim d'anar al Camp de Mar. Jo entenc que els temps canvien i tot evoluciona. Llavors teníem els dos camps. El Camp de Dalt va deixar de fer servir tothom. Tothom va voler anar baix, es barallaven pel Camp de Mar.
Ah, sí?
Sí, sí, i t'ho dic jo, perquè dalt no ho volia ningú. Es va deixar d'utilitzar. El que sí que es va utilitzar durant un temps era el camp de futbol 7, que també era de gespa artificial, que està a la muntanyeta, però tothom va anar baix. Jo entenc, i torno a repetir, que sóc el primer i jo he fet esport tota la vida, que les coses i els temps van canviant i les necessitats van canviant. Però fixeu-vos, d'anar a la muntanyeta, a barallar-se tothom per la muntanyeta i no voler ningú al Camp de Mar, de cop tots anem al Camp de Mar i ens barallem pel Camp de Mar. Quan el Camp de Mar ara ja no ens acaba de fer el pes, ara tots volem la muntanyeta una altra vegada. Que ja m'està bé, I el que passa que jo ho dic des del punt de vista de qui sigui. Ara el regidor d'esports qui és? En Marc, no?
El Marc Buch.
Pues ara li toca amb ell, però d'aquí 4 dies li tocarà un altre, regidora. És complicat també a vegades anar a remolc de les modes o de les canvis de necessitats de la gent.
Jo trobo molt bé el Camp de Mar.
Perquè estem parlant d'inversions molt cares per la ciutat.
Jo trobo molt bé el Camp de Mar, i també ho he dit diverses vegades aquí a Ràdio Calella, dels cadets en avall, perquè són nens o nenes petits, i el Camp de Mar està allà a prop del poble,
sí.
I poden anar més bé, no? Això ho trobo perfecte. Però per nois grans ja, el Camp de Mar és una capsa de mistos, si xoquen, no hi ha espai, no hi ha espai.
Sí, sí, segur.
Bueno, senyors, us volia preguntar, abans d'acabar, lo d'ahir, aquesta europlantofada que avui publica el Punt Diari, europlantofada, m'ha agradat aquest titular de la europlantofada.
Home, que parlin Joan primer, no?
Por alusiones. Por alusiones.
Europlantofada, com ho veus,
doncs,
això?
Sí, no, està clar. El Tribunal Suprem ja farà...
Diuen que Tsunami...
El que hagi de fer
Tsunami, ara ja se sap qui és Tsunami, no?
Ah, sí?
Deien,
sí,
no?
Clar, sí.
Qui? El Tribunal Europeu. No? Ara ja se sap qui és Tsunami, no? Sí, sí. Diuen en aquestes últimes hores. Que, què? Sortirà Junqueras de la presó?
No.
A veure, no? El Tribunal Europeu ho ha dit molt clar. El que passa és que aquest país és d'una estupidez, una soberbia estupidez, i una cosa que... La llei, s'han dit, la llei el té que complir tothom, però ells després no la compleixen si no el deixen anar. Vull dir, no sé fins a quin punt Europa...
El que sentencia el Tribunal Europeu va a missa?
Bueno, ahir va sortir el president del Parlament Europeu, també.
Tindria que anar a missa.
El president del Parlament va sortir. També va dir que immediatament.
Doncs aleshores...
Aviam, el comandante Marchena és mucho comandante.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, però jo crec que... Perdona, jo crec que aquesta vegada ell farà el que toca fer, que és deixar anar el Junqueras.
Però el Tribunal Suprem... El Tribunal Europeu està per damunt del comandante Marchena,
sí,
com dius tu?
Sí,
aleshores, no té més que acatar.
I a més, el propi govern, en el seu comunicat, ho diu.
Uh-huh.
Li diu del Tribunal Europeu, que és de... Com en diu, Joan, en el comunicat? És de superior o de...
No, és que no l'he llegit.
Sí, el comunicat del govern ve a dir que el Constitucional ha d'estar... subrogat a el que digui el Tribunal.
Són com lleis superiors, no?
Sí.
Clar, lleis superiors.
Jo he sentit avui convidats a tertúlies en diferents ràdios, i l'opinió que donen no és aquesta, és una altra.
Doncs llegeix el...
Però és igual, ja es veurà els propers dies o les properes setmanes.
Però quina donen? Quina
és l'opinió que donen aquests experts?
De que... a veure... La sentència es refereix amb el que en el moment en què en Junqueras va ser escollit per l'elecció del Parlament Europeu. Que això és l'endemà de l'acabament de la vista oral. Aleshores, el que diu el tribunal és en aquell moment se li havia de deixar anar a prendre possessió. I el Tribunal Suprem no li va deixar anar. I el Tribunal Suprem va demanar opinió en el Tribunal Europeu, que ara ha donat l'opinió. Se li havia de deixar anar. A partir d'aquí, en relació a això, se'n derivaran les conseqüències que legalment es derivin. Però el Junqueras no pot anar al carrer perquè després d'allò ha estat condemnat. I, per tant, hi ha una sentència ferma que el converteix en condemnat. És a dir, és una persona que ha sigut escollida eurodiputat, que no va prendre possessió, que ara veurem com ho resolen, perquè en tot cas prengui la possessió, demanaran el suplicatori i la deixarà de tenir. Però al carrer no pot anar, perquè està condemnat.
No, veure,
i el Tribunal Europeu no pot anul·lar sentència.
El van condemnar quan tenia immunitat.
El que diu el Tribunal Europeu és que el dia no sé quants de juny tenia que haver sortit.
Clar.
I no el van deixar sortir. Sí, sí. Per tant, és una vulneració de drets absoluta.
Sí, sí.
Vale, doncs llavors...
O sigui,
això,
quan el van condemnar això, tenia immunitat.
Però ara ja ho veureu. Però,
ja ho veurem.
I esclar, que ho veurem, i tant que ho veurem.
Ja ho veurem.
I tindrà raó per aquesta democràcia.
Si surt al carrer, doncs millor, perquè, pobre home, ja li ha tocat.
Jo saps què passa? Que em vaig fent gran i m'agradaria pensar que cada vegada em costa més de que m'enganyin.
Sí.
Jo estic convençut que amb lo bons que són tots aquests juristes espanyols i el govern, que segur que s'ha assessorat en el seu moment pels millors experts, sabien que estaven cometent un error jurídic garrafal. Però què van dir? metámoslos en prisión, sí. I quan ens renyin d'Europa ja demanarem perdó, però els tindrem a presó. I ho tinc claríssim, que això ha estat orquestrat des del primer dia i n'érem plenament conscients del que estàvem fent. Que estàvem cometent errors jurídics greus, ho sabien segur, i segur que des d'Europa algú els hi devia dir. Tampoc no estan allà mirant cap a una altra banda. Però tot i així van tirar endavant. Per què? Perquè era més important castigar i tenir-los a la presó que no pas fer bé la seva feina, que era seguir tots els passos que jurídicament s'havien de seguir.
I ara ens trobem una altra paradoxa, perquè clar, el Tribunal de Justícia està dient que tenia immunitat i el president de Catalunya està inhabilitat per haver dit llibertat dels presos polítics, que en realitat és el que està corroborant el Tribunal d'Europa. Per tant, que és que també és allò de l'impost al sol, no? Aquestes coses tan rares que passen en aquest país.
Jo, de tota manera, en Torra, perdoni, però jo aquest joquet així de posar pancartetes i tal, sí, perquè ara s'ha fotut amb un liu, un altre liu, que no cal.
Tenia que haver arribat fins al final, si no el volia treure fins al final.
Ja, però jo penso, jo crec, jo l'havies tret, eh? I a partir d'aquí, perquè és un liu, és un embolic més, quan jo penso que el gran embolic és un altre.
I Torra va dir que no pensa cantar aquesta inhabilitació, que això és una cosa
segurament
li ha dictat,
molt...
en aquest cas, el govern.
Segurament és molt raonable el que dius, però...
Ha dit el Parlament de Catalunya, sí. Però s'equivoca. El Parlament de Catalunya no té la sobirania de Catalunya. El Parlament de Catalunya té les competències que li dona la Constitució espanyola.
No, jo
I s'equivoca i ens enganya, perdoneu, quan diu, no, a mi em posa i em treu el Parlament de Catalunya.
Sí, ho va dir-ho ahir.
Doncs, bueno, ja ho veurem si el posa.
Això de la Constitució...
Què pot passar si no?
El Parlament de Catalunya té la sobirania amb les competències que té, i prou, però, no amb tot. Amb
però sí que el posa i el treu. És la ciutadania de Catalunya que el posa i el treu. I en conseqüència els diputats.
El candidat a la presidència de la Generalitat, quan hi van haver les eleccions al desembre del 17, qui era? Pregunto.
Puigdemont.
Per tant, el poble no ha posat en Torra. Bueno, el poble va posar en Puigdemont, en tot cas, que no va poder ser.
Tampoc.
Per tal i per qual.
El poble posa parlamentaris.
Clar,
i els parlamentaris trien el president.
Com
en aquest cas, els parlamentaris van triar
els parlamentaris que representen el poble van, evidentment, si és
això és el mateix que una alcaldia. El mateix que una alcaldia, el mateix. Els regidors posen l'alcalde.
Cap problema. Clar. El que passa és que per mi el president Torra li atribueix una sobirania absoluta al Parlament de Catalunya i això és fals, i això és enganyar el poble.
Tu el que vols dir és que el Parlament de Catalunya és com si diguéssim un mandau de l'Estat espanyol.
No, en absolut.
Amb aquest punt coincideixo, és a dir, una cosa és el tema judicials i les obediències i desobediències, una altra cosa és el Parlament. Però jo vaig sentir un jurista que deia que un de Madrid, ara em sembla que era a la Sexta, el Martín Pallín, que va dir que no, que havia estat erròniament fet el procediment perquè en el president de la Generalitat només el poden acusar o jutjar determinats estaments i no el que el va...
La
Junta Electoral.
La Junta Electoral
no pot dir-li el que ha de fer en el president.
Sí, també ho he sentit.
I, per tant, aquí, escolta...
Tot així, és veritat que s'ho podia haver estalviat l'Enrenou traient-la, però no em direu que no és molt potent per als interessos de segons qui... la imatge de que s'inhabiliti amb un president d'una Generalitat de Catalunya, que no, per mi no és el mateix un president de la Generalitat de Catalunya que un altre d'una altra comunitat autònoma, perquè ha posat una pancarta que què diu?
No, ja ho
que
sé.
Què diu? Home, jo llibertat de... presos polítics. No està demanant el vot. Sí. Per tant, la Junta Electoral, que carai s'hi posa si no està demanant el vot per ell? Està demanant una cosa que ell creu que és justa i parlem de llibertat.
Sí.
Pues aquest senyor el farà fora un estament de l'Estat espanyol que es diu...
Ja veurem,
la imatge és molt potent,
ahir van dir que això...
De vergonya i de retrocés democràtic, penso jo. Perquè en el jovent d'avui en dia, què els expliquem?
No, res.
Què els expliquem del que per una pancarta, quan estan acostumats a treure l'espeló que faci falta?
Sí, sí.
És molt trist, això,
El que estem deixant. Tot això és irreal.
En el cas de que el president Torra no acati aquesta inhabilitació, què li pot passar?
No, ara té que anar al Suprem, no? Ell,
a la presó.
Ell recorrirà.
Si a la llarga queda inhabilitat i ell diu d'aquí no em mouen, el trauran per la força.
La Guàrdia Civil.
És el que passa normalment.
Hi ha la Guàrdia Civil allà fora.
No sé, no ho he vist que passi mai enlloc, això, que per una pancarta vagi un president a la presó.
I Puigdemont?
És una altra cosa, el perquè.
Teòricament, no? Però inhabilitat.
Sí, el Tribunal Superior... Però la sentència l'ha dictada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sí, sí.
Val? I aquest tribunal, que és de Catalunya, i tal i qual...
Ja és igual.
L'ha inhabilitat un any i mig.
Sí, però a instàncies de la Junta Electoral. I segons van dir...
Central.
Que no pot ordenar en el president.
Bé,
però fixeu-vos el que li estan dient, que vostè...
Accepta el cas i condemna,
sí, bueno, Joan,
no sé com ho tiraran enrere.
Sí, bueno, Joan, sí, com ja tot, tantes altres coses amb aquest estat, que no es poden tirar enrere perquè tiren per endavant. Ara, i el comandant té marxent, el comandant té no sé què, van tirant endavant. Tu.
Però perdona que entri en el bucle aquest, de surrealisme. Sí. O sigui, fixa't què està dient. Vostè queda inhabilitat perquè no el deixarem que els seus ciutadans el tornin a votar. Qui carai s'ha pensat que és vostè perquè la gent no voti? Per una il·legalitat que jo considero que és posar una pancarta. Però és ridícul, això, Joan. És ridícul.
Home, per mi no és ridícul.
Per mi sí.
Perdona, el càrrec públic electe
ha d'obeir
i fer cas a les lleis, perquè si ho fa, ens dona garanties a la ciutadania
que
està complint, està complint, i que la representació que li donem...
Aquest és l'argument que ells utilitzen.
Perdona, Joan, les lleis...
Aquest és l'argument que ells utilitzen, sí.
Evidentment, és que és el meu argument, també.
Sí, sí, però per posar una pancarta, que què posa?
No.
Home, perdona, la pancarta...
T'ho dic perquè objectiu no és gaire, em sembla, la decisió.
Primera qüestió que ja és controvertida. N'hi ha que diuen presos polítics i n'hi ha que diem polítics presos. Per tant, ja no és una veritat universal, aquella pancarta. A més, en període electoral, la Junta, en fi, etcètera...
Però, perdona, amb el que va passar ahir, no són presos polítics encara? Amb el que va passar ahir, no són presos polítics encara?
No, per mi no.
No? Que se'ls ha evitat reconèixer els seus drets com a persones i com a polítics?
Perquè van actuar no complint les lleis de, sí, a les però, que estaven obligats.
L'Estat va fer exactament el mateix. Sí. Va incomplir les normatives jurídiques per poder-los fotre's a la presó, i ho està dient Europa.
Saps què passa, Joan, amb les lleis?
Ja es veurà i els posaran a la presó.
Els que han de donar lliçons van ser els primers a cometre il·legalitats.
També els han de posar a la presó.
Saps què passa amb les lleis, Joan? Que s'apliquen o es deixen d'aplicar en funció del poder que tinguis.
Sí, això
mateix. I l'Estat espanyol ha incomplert moltíssimes vegades lleis europees,
requeriments
del Constitució i tal, i no l'han agafat a ningú i l'han fotut a enlloc.
Ràpidament, serà 30 segons.
No, Joan, que tu dius que s'han de complir les lleis, llavors les lleis europees també.
Clar,
i ja sabeu el que haureu de fer amb en Junqueras.
Bueno, jo... No em diguis a mi el que haureu de fer.
En Junqueras no la pot sortir.
La justícia.
El president d'Espanya no.
Els socialistes no els hem posat davant la justícia i els hem... No, això és la justícia, que és un dels poders d'una democràcia com és.
Bueno, senyors, hem d'acabar. Tenim un minut. Arlíges, Barri, Casaus, Torrent, Argelers i Gaset. Bon Nadal.
Bon Nadal. Avui no ens hem respectat massa.
Escolta, i els nostres oients i espectadors que ens veuen, bon Nadal, ens tornem a retrobar a partir del 7 de gener.
Molt bé.
Molt bé. Bon Nadal a tothom.
Que vagi molt bé. Gràcies.